Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Cadena Ser. Número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'edició número 165 de Dins l'estadi. La ressaca en Copa Catalunya ha passat factura a l'escoc que avui s'ha vist desbordat a Castelldefels. Una lesió ha deixat fora de combat a Sergi Fuertes i ha permès el debut a Nogales. El gandès ha caigut 1-4 contra l'Alcanar. La nota positiva, la portat batalla que ha repercut després de la seva llarga lesió. De la tercera catalana segueix la lluita per la permanència. L'Olímpic, poc premi per tanta feina. I el Móra la Nova que s'allunya del descens. També hem tingut derbis força calents com l'Horta de Sant Joan Batea i el Corbera d'Ebre Flix. De tot plegat en parlarem amb Sergi Fuertes i Pere Martínez, autèntics protagonistes d'aquest superescó. De seguida us en donem més detalls. Abans, però, repassem el sumari de la jornada amb Judit Bru i Genís Pena. I arrenquem!
A la tercera divisió, l'escó perd el lideratge després de la contundent derrota a Castelldefels i lliura el primer lloc a la Muntanyesa.
A la segona catalana, derrota del gandès a casa en la visita de l'Alcanar per 1-4, que situa els gandesans al sisè lloc de la taula.
A la tercera catalana, victòria del Batea en el derbi a Horta, triomfs del Pinell i el Móra la Nova, derrotes de l'Olímpic i el Vilalba i empat a un de l'altre derbi que enfrontava Corbera i Flix.
A la quarta catalana, el derbi entre Escó i Bot s'ha decantat per als de la Ribera d'Ebre. D'altra banda, nova ensopegada del Benissanet i victòria del Ginestà.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 10 i 9 minuts, no m'ho puc creure. Avui estem tot l'equip al complet. Què tal? Molt bones. Javi, Genís, Judit, molt bona nit.
Bones.
Ja tocava d'una vegada, perquè...
Entre un i l'altre...
Vaig sentada avui.
Contents. Sí, sí, hem passat de sí, C2 a ser uns quants més. Bé, doncs avui és diumenge, dia 9 de març, edició número 165 de Dins l'estadi. Dèiem que la ressaca de la Copa Catalunya ha passat factura a l'escó, però també la ressaca passa factura a algun dels nostres components.
Judit també, no, veus com està.
Hola, hola.
Que no es pot sortir ja, Judit.
Bé, doncs saludem ja els nostres invitats d'aquesta nit, Sergi Fuertes, Pere Martínez, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Bé, més o menys després de la derrota, però bueno.
Almenys tindreu un bon premi per acabar aquesta nit i començar el dilluns, eh?
Sí.
Ho podreu fer de la millor manera possible aquí a la ràdio, aquí a Dins l'estadi. Recordin que ens escolten en directe a través del 87.6 de la FM, també ho podem fer per internet, mitjançant la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat, on avui, a partir de la mateixa i fins a les 12 de la nit aproximadament, repassarem tot el que ha donat de si aquesta jornada esportiva al futbol de casa nostra. I com no, també coneixerem els nostres invitats d'aquesta nit. I també, molta atenció, perquè avui tenim sorteig, Judit?
Sorteig d'un xuletón d'un quilo, eh?
Ostres, xuletón, wow, aquí, comencem fort, aquí, el programa, eh? Al restaurant Ferran de Móra Nova. Així que, per a participar en aquest sorteig, ho han de fer d'alguna manera.
Judit,
cric,
no?
Cric.
Bueno, pues responent la pregunta de la jornada, aquí al Facebook de Dins l'estadi, i avui preguntem si aposteu per l'ascens de l'escó.
Molt bé, és la pregunta que estem formulant avui a Dins l'estadi. Aposteu per l'ascens de l'escó? Sergi, Pere, aposteu vosaltres per l'ascens de l'escó?
Apostar... Nosaltres ho intentarem, que serà el mínim que podem fer, i les ganes i la il·lusió no faltarà. Després que passarà dins el camp, pot passar de tot, és futbol, això.
Jo espero acabar la temporada dintre de les quatre primeres posicions i després la fase d'ascens ja veurem.
És l'objectiu,
com van les coses, eh? Sí, sí, principalment sí.
El que passa que, bé, el fet de guanyar la Lliga et permet fer únicament una eliminatòria. El quedar, per exemple, quart et permet fer aquests play-offs, però seria més llarg, el procés seria més llarg, la Lliga se n'aniria cap al juliol. És a dir, que al final la cosa
poques vacances, llegaria, no? És una putada.
Seria una llàstima.
Ja parlava en sèrio, ja.
Sí.
Molt bé, doncs aquests són els invitats d'aquesta nit a dins l'estadi. El Sergi Fuertes i el Pere Martínez. Els voleu conèixer una mica més? Nosaltres sí. Som-hi, al test de dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
Bé, doncs, com se sol dir en els termes futbolístics, comencem per la porteria. Comencem, doncs, pel porter, Sergi Fuertes, cançó preferida.
Avui està
terrible. Bona,
està. Està bé.
Cançó preferida, Sergi.
Sentir otra vez de la reina del Blackjack.
Toma ja.
Hòstia, que m'agrada.
El pago després del programa?
Sí, després sí. Vale. Després ja li passarem. Els 5 horets que m'hi quedat ja.
És nova aquesta cançó, més a més, eh?
Sí, nova. La vam estrenar d'ahir, crec, divendres.
Va, fem una cosa.
Mira, ja tenim fans i tot.
Sí,
ja,
sí,
ja
sí. És que no, està molt bé, aquest, Sergi, realment.
Sí, la veritat és que està molt bé.
En parlem al final del programa,
sí,
o què?
Sí, ja direm molt bé.
Sí?
Així l'anem rolant.
Sí, ja vi tant programa, també.
Vinga, va.
Sobrenom?
Jo, Chino.
Un defecte?
No et sabria dir, n'hi ha molts.
Una virtut?
El treball i les ganes.
Una mania?
Abans d'anar al de començar el partit, anar al lavabo.
Però, i no és el primer i l'últim, vull dir, sorprendries de la quantitat de gent que fa això, però...
Un somni esportiu?
Arribar a primera.
Un somni no esportiu?
Poder viatjar molt.
Una pel·lícula?
El Lobo de Wall Street.
El teu ídol futbolístic?
Cañizares.
Què fas en les teves estones lliures?
Dormir o mirar pel·lícules?
Dormir.
Més aviat dormir.
I ara què dius, Cañizares? Com, què et sembla? Com balla? Anem a fer el programa, este nou.
La veritat és que no l'he vist.
Sen ídol.
Balla, Cañizares?
Sí, 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 fan un programa nou d'estos de que...
Canta, canta, balla, però balla.
És a dir, que qui sap en un futur també balla...
A lo millor.
Qui sap?
La veritat és que no, eh?
Com et veus d'aquí 10 anys, Sergi?
Mai es sap.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
No en conec massa, tampoc.
Mm? Algun porter que
hagis... No conec a ningú.
Algun porter que t'hagi agradat de la categoria,
no,
de tercera divisió?
Hi ha molt nivell, la veritat és que hi ha molt nivell.
Si no estessis jugant a l'Escó, on creus que estaries jugant?
Potser estaria retirat, no ho sé. Sí? La veritat és que mai sé què passa.
D'un extrem a un altre, eh? Un gol especial que recordis?
Me'n fan masses.
Quines botes utilitzes?
Les Tiempo, les Nike.
I, per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador?
Entrenadors, bueno, he estat a diferents clubs i n'hi ha molts, però en record, un especial, Venancio.
Molt bé, doncs aquí queda el record per a Venancio. El vas tenir de juvenil amb l'Escó?
Sí, però és un record, vull dir, he tingut molts grans entrenadors, inclús ara Miguel és un molt bon entrenador, però en ell tinc un record especial.
Molt bé. I això, i això del sobrenom, això de Chino, d'on ve?
Home, doncs mira'l a la cara.
Mira'l bé.
Li preguntes a l'altre.
Sí? Li vas ficar tu o no?
Bueno, entre jo i un amic de Flix, sí, bàsicament. Que ara ve japonès.
Molt bé, doncs aquest és Sergi Fuertes, un dels dos invitats d'aquesta nit a dins l'estadi. Anem per l'altre. Som-hi, amb Pere Martínez. Cançó preferida?
La mano de Dios.
Un sobrenom?
Perolo.
Un defecte?
Celós.
Una virtut?
Ambiciós.
Una mania?
Normalment fer el cafè abans de cada partit.
Un somni esportiu?
Poder estabilitzar-me a tercera i, si pot ser, més amunt.
Com podeu comprovar, no estava preparat aquest test, eh? És totalment imprevisat.
T'he imprevisat.
Un somni esportiu?
Arribar lluny amb tot el que em proposi.
Una pel·lícula?
No sóc de pel·lícules.
El teu ídol futbolístic?
Gareth Bale.
Què fas en les teves estones lliures?
Passo l'estona amb els amics.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Jo espero que juguen a futbol. Espero.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
Jo penso igual que Sergi, n'hi conec molt pocs i de canviar me la canviaria amb Virgili, jugador de l'Escó també.
Si no estessis jugant a l'Escó, on jugaries?
Impossible saber-ho.
Algun equip que tingui preferència, si no fos l'Escó?
D'aquí uns anys suposo que el Flix, no? M'agradaria.
Un gol especial que recordis?
Soc de pocs gols, però bueno, un de falta que vaig fer l'any passat sent juvenil al camp de la Ràpita.
Quines botes utilitzes?
L'Snake CTR 360.
I per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador?
Jo la veritat és que d'entrenadors no n'he tingut tants com Sergi, de qualitat, però me quedo en Albert Lizaso i el que tinc ara, sens dubte, Miguel Rubió.
Molt bé, doncs aquest és Pere Martínez, que juntament amb Sergi Fuertes és la parella que tenim aquesta nit aquí a Dins l'Estadi.
Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Bé, doncs tots aquests són els jugadors del Futbol Club Ascó. Són dos dels jugadors del Futbol Club Ascó, el Sergi Fuertes i el Pere Martínez. Els tenim aquesta nit aquí a dins estadi. Recordin que si li volen fer alguna pregunta ho poden fer també mitjançant el nostre Facebook. I també, com no, participant a la pregunta que estem formulant aquesta nit aquí a dins estadi.
La gent té ganes de xuletón i en un munt de respostes en 5 minuts que portem de programa, o 10. Si et sembla, vaig dient ja, no? Josep González diu no, estaran a la zona alta, però no es sentirà. Ferran, si juguen Pere i Sergi, no sé jo, jaja. Roger, seria un fet històric, és difícil, però si segueixin amb els resultats drets fins ara ho poden aconseguir. Xuma, segur que l'Escó estarà lluitant fins al final per aconseguir-ho, però sabem que hi ha altres factors que poden decantar la balança cap a una banda o cap a l'altra. Pau, Muñoz, tenen un gran equip i les possibilitats hi són. Segur que estaran dins del playoff i després a veure què passa. David Gómez, i tant, amb el porterasso de Fuertes, tot és possible. Carlos Moedano ens diu, sense cap dubte. Òscar Lleixà, evidentment sí, molts jugadors de molta qualitat. Carles Devot, i tant que sí, tenen molt bon equip, l'any que ve a segona B farà mal. Lucas, en el futbol tot és possible i con el buen equipo que tienes es posible. I Joan Martos, sí. Vull dir que aquí això, tela, eh?
Aquí donarà, eh? Donarà.
Hi ha molta gana pel món.
Bé,
vale.
Vinga, no hace falta decir nada.
Ja havíem pensat una altra cosa.
Bé, doncs, no sé si el Sergi i el Pere havien trepitjat mai a la ràdio o què?
Jo sí, bueno, a Flix.
A Flix?
Sí.
Jo mai, la veritat.
Mai? Bueno, el test inicial és per tancar una mica el gel, perquè avui, la veritat, hem pogut riure una mica al principi, però la veritat és que la tercera divisió potser no riurem tant d'aquesta jornada, malauradament, del partit de l'Escó avui a Castelldefels, però també tindrem moments per a recordar vells temps d'aquesta mateixa setmana, perquè vau fer, tot i perdre contra el Sabadell, un autèntic partit i també, sens dubte, una gran trajectòria en aquesta edició de la Copa Catalunya, que òbviament també n'hem de parlar. Així que comencem el programa d'aquesta nit, comencem per la tercera divisió.
I... Tercera divisió.
Tercera divisió.
Resultats i classificació.
Comencem, tercera divisió, grup 5è, jornada número 28, Rapitenca 0, Palamós 3.
Terrassa 4, Vilafranca 0.
Masnou 0, Gramenet Milan 0.
Cornellà 1, Sant Feliuenc 0.
Sant Boià 2, Vilassar de Mar 1.
Gavà 2, Rubí 1.
Castelldefels 4, Ascó 0.
Europa 2, Figueres 1.
Cerdanyola del Vallès 0, Pobla de Mafumet 4.
I Manlleu 1, Montañesa 4.
La classificació ara mateix liderada per nou inquilí. S'ha colat per aquí la Montañesa, estem en les últimes jornades acostumats a a l'Europa com a líder. Les altres jornades teníem a l'Ascó i ara doncs puja fins a la primera posició la Montañesa, que situa com dèiem líder amb 53 punts. Però compte, perquè l'Ascó, tot i la derrota, està a només un punt del lideratge, segon amb 52, Europa 51 i Cornellà 51. Més apretada la part de dalt no pot estar. I més quan encara tenim, per exemple, el Rubí, que és cinquè amb 50, el Terrassa amb 49, també amb 49 el Palamós i amb 46 la Pobla de Mafumet. Fins aquí. Fins aquí, però déu-n'hi-do.
Ja t'agrada.
Oh, sí.
Tenim 8 equips implicats en aquestes primeres 4 posicions.
7 punts.
I la veritat és que déu-n'hi-do com està la part alta de la classificació. Sant Feliuenc ja és 9è amb 42 punts. Pel que fa a la Rapitenca, continua per la seva lluita particular per aconseguir la permanència. Ocupa la 17a posició amb 27 punts. I en zona de descens directe, 25 per al Vilassar de Mar, 24 per al Gavà. I ja sentenciat amb 11 punts la Gramenet Milan.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs anem a parlar d'aquesta derrota de l'Ascó aquest migdia al camp del Castelldefels, un partit que es disputava a les 12, Castelldefels 4, Ascó 0. Anem a explicar-vos directament el partit, després ja ens n'anem per parts, ja anirem repassant les jugades i les accions claus d'aquest encontre, que sens dubte n'hi ha hagut. Però sens dubte es tracta d'una dura i contundent derrota de l'Ascó a Castelldefels en un partit per oblidar del conjunt de Miguel Rubio, que s'ha vist superat pels locals en tot moment. El conjunt asconenc li ha passat factura a l'exigent partit de Copa del passat dimecres i no ha sabut trobar-se sobre el terreny de joc. La primera meitat ha començat amb un partit disputat entre els dos conjunts, però passat el primer quart d'hora, el Castelldefels s'ha anat imposant progressivament a l'Ascó, generant perill sobre la porteria de Sergi Fuertes. Al minut 17 era Pastells qui enviava un xut creuat que sortia fregant el pal de la porteria esconenca i tan sols dos minuts més tard era Cervantes qui rematava en el segon pal un llançament de córner que sortia fora per molt poc. El domini local s'ha anat incrementant i al minut 24 era novament Cervantes qui estava molt a prop del gol després d'una jugada amb diversos rebots dins l'àrea. I al 26 arribaria una de les jugades clau. Sergi Fuertes, de forma fortuïta, xocava amb un davanter local i havia de ser atès sobre el terreny de joc amb evidents signes de dolor. Tot i això, però, ha pogut continuar jugant. I superada ja la mitja hora de partit, arribaria el gol del Castelldefels gràcies al gol d'Aitor Lario. Poc trigaria el conjunt local a fer el segon, seria el 35 a la sortida d'un córner. El 2-0 feia molt de mal a l'Ascó, que s'ha vist superat per un motivadíssim Castelldefels. Els homes de Miguel Rubio semblava passar-los factura, com dèiem, la intensitat mostrada al partit del passat dimecres. Encara sort, però, que abans del descans Sergi Fuertes evitava el tercer gol local amb una gran intervenció després d'un xut d'Uri dins l'àrea. I ja al segon temps, Miguel Rubio, conscient que la imatge i el joc de l'equip no era l'esperat, donava entrada a homes de refresc, en aquest cas a Genís i a Pere Martínez. Tot i això, el Castelldefels aconseguia fer el 3-0 al minut 58. Sergi Fuertes, després del cop rebut en el primer temps, mostrava evidents signes de dolor que li impedien seguir jugant. I automàticament Miguel Rubio decidia substituir a Sergi i fer debutar al morenc Òscar Nogales, porter del juvenil, que ha aconseguit sortir sense complexes i realitzar també dues bones intervencions per evitar el quart gol d'un Castelldefels que s'agradava sobre el terreny de joc. I a partir del tercer gol, doncs la veritat és que l'Ascó també ha tingut els seus minuts, ha gaudit dels seus millors moments del partit i ha tingut alguna ocasió per a retallar distàncies i creure en la possible remuntada després de la baixada física notable, sobretot del Castelldefels. Però al 78, els locals segellaven definitivament la victòria en una cabalgada de Gilberto que aconseguia enviar una centrada al primer pal on Arnau García rematava de cap per a superar Òscar Nogales i fer el que era ja el quart i definitiu gol del partit. Poques conclusions positives pot treure l'Ascó d'aquest encontre, on, a banda dels 3 punts, també ha perdut el seu porter titular, tenint en compte que Xiné també està de baixa per lesió. Ha d'aixecar, sens dubte, el cap ràpidament l'Ascó, que el proper rival serà ni més ni menys que l'Europa. Bé, doncs no sé si esteu més o menys d'acord de com ha anat aquest partit. Castelldefels 4, Ascó 0. Alguna cosa...
A veure, jo crec que avui l'equip, fora que diguéssim que ha perdut perquè ha sigut en general tot, hem arrastrat de tot, una mica cansanci a la Copa, però aquesta gent ens ha demostrat que tots els equips es juguen algo i, com tu bé has dit, són 8 equips per a 4 places. I qui no està pel play-off està jugant-se la salvació o algo li passa i tots buscaran tenir el seu objectiu, un o l'altre. Què passarà? Intensitat, ganes, motivació tindrà tothom i no serà gens fàcil guanyar aquestes darreres últimes 10 jornades. I, sincerament, per mi ha de ser una reflexió per a tot l'equip perquè no s'ha de buscar culpables el que ha passat avui. Tots hem tingut errors, però res que recriminar. És a dir, tot s'ha de treballar i a partir d'aquí... buscar resultats per aconseguir el nostre objectiu, que és estar a les 4 primeres places.
A vegades aquestes derrotes van bé també l'equip.
Sí, te fan veure sobre el que diu lo que diu Sergi, no? Com està la lliga i tot, i bueno, que cap equip serà difícil a partir d'ara. I tothom mos estem jugant algo, i els de baix més, i els de dalt pues, no mos hem de relaxar i lluitar pel playoff, que és el que volem.
Bé, a més, va ser molt curiós perquè precisament en la roda de premsa posterior al partit de l'Ascó Sabadell, Miguel Rubio donava molta importància, més que al partit del Sabadell, donava molta importància constantment, se li escoltava dir proper partit Castelldefels. És a dir, que potser Miguel Rubio, ja ho va dir a més en roda de premsa, que el partit de Castelldefels no seria difícil, no seria fàcil, volíem dir, i aquí està el resultat. Potser, no sé si a més ha pogut passar factura, segurament que físicament ha pogut passar factura al partit del Sabadell, perquè ho vau donar tot, però sí que és veritat que el fet de que el Castelldefels hagi sortit molt més motivat que vosaltres ha estat una de les claus d'aquest partit.
No hi ha més. El Castelldefels ha sortit 2 punts per damunt en agressivitat, en ganes de jugar i de tot, i així han anat les coses durant el partit.
Bé, doncs anem a parlar sobre alguns trams importants d'aquest encontre, d'aquest Castelldefels Ascó. Excepte els dos primers gols, una de les notes negatives, sens dubte, que a més la podem patir avui nosaltres perquè el Sergi Fuertes ha vingut aquí a la ràdio amb muletes, és aquesta lesió de Sergi Fuertes a la primera meitat. Tranquil, Javi, tranquil.
Estic tan nerviós amb les muletes.
Sí, sí. Com dèiem, ha tingut aquesta acció, un xoc fortuït amb un davanter del Castelldefels. Sergi, això era minut 25-26 de la primera part. Com ha sigut aquesta acció?
Sí, ha sigut una acció, una sortida, i doncs el xoc, l'apoyar el peu malament a terra, doncs, segurament sigui un petit esguins. Clar, s'haurà de treballar contra el rellotge perquè, com tu bé has dit, Xine tampoc està en condicions i s'haurà de fer com gairebé l'impossible per poder arribar al partit contra l'Europa.
Mm-hmm. Ha estat una lesió, llavors, tu has fet sol a l'apoyar
no,
com ha estat?
Hem anat els dos al xoc,
sí.
I en aquell moment pues, ell m'ha trepitjat i al saltar, a l'apoyar al terra, se m'ha doblegat completament el turmell. S'ha intentat aguantar, però ha arribat un punt que el míster ha vist que tampoc servia de res, ja ha vist la situació que anàvem perdent 3-0, ha decidit parar i ha fet el canvi i ha fet debutar Òscar, que sincerament ho ha fet molt bé davant la situació que s'ha trobat.
L'únic aspecte positiu del partit, per mi, el debut d'Òscar, que me n'alegro molt.
A més, el canvi de Sergi Fuertes s'ha produït just després, pràcticament, del 3-0, no?
Sí, sí, vull dir, és el que dic. Miguel ha vist que... A veure...
Podries continuar, però, o no?
Jo, si t'ensenyo el turmell...
Gràcies. Però en aquell moment...
Però en aquell moment, jo he vist la situació, entenc la situació de l'entrenador. Clar, si en la mitja part, 2-0, pel que fos, fem el 2-1, ens fiquem dins del partit i un altre jugador de refresc està a la banqueta, que com podia ser Mengolo o Edgar, que està en aquell moment, podien haver portat el partit i haver tret algo positiu del camp del Castelldefels, jo hagués aguantat. Però clar, vista la situació, crec que ell ha sigut el que ha pensat i la setmana que ve hi haurà un altre partit.
I comentava precisament també el Pere, també ho feia el Sergi, el debut d'Òscar Nogales, el porter del juvenil, que a més és d'aquí a Móra d'Ebre, i que ha debutat d'aquesta manera a la tercera divisió. A vegades això són caramboles que hi ha al futbol. El porter titular és, o almenys va començar sent xiner. Després Xiné es lesiona, entra Sergi Fuertes, bueno, va ser més ben dit, entra Sergi Fuertes i posteriorment amb un entrenament Xiné es lesiona, i ara doncs amb una lesió de Sergi Fuertes, Òscar Nogales ha estat el que ha pogut aprofitar aquests minuts per a debutar a tercera divisió. Veurem si Sergi juga al contrarrelotge en aquest cas per evitar aquesta lesió i pot jugar el proper partit contra l'Europa, però sí que és veritat que Òscar Nogales avui ha pogut disputar els seus primers minuts com a jugador a tercera divisió amb el primer equip, mitja horeta pràcticament que ha tingut el porter Morenc, i us comenteu a més que ha tingut una bona actuació, ha tingut crec que dues bones aturades, no?
Sí, sí. Sí. Una sortida d'un córner, bueno, sí, vull dir, dintre de lo que hi havia pel partit, força bé.
I després del partit, amb el 4-0 que fa mal, com estava l'equip al vestuari?
Jo crec que l'equip, en gairebé tot el que hem estat al camp, han fet una reflexió. Hem vist que el que és la realitat, vull dir, ara el que comentava abans, tothom es jugarà a alguna cosa, tothom ha de treballar i a la que et descuides, qualsevol equip te pot guanyar, perquè en aquesta categoria, et dic, hi ha una igualtat impressionant. Potser els darrers anys no han hagut 8 equips en 7 punts, i tothom buscarà el seu objectiu i establir-lo. I ningú regalarà res, això està claríssim.
Miguel Rubio, molt enfadat després del partit o no?
No, poques coses a dir. Dimecres a l'entreno, poques coses.
A vegades val més quedar-se així i després ja començar-ho a explicar i entendre-ho amb més tranquil·litat de cara a l'entreno, no? Bé, a més, òbviament també hem de comentar, deixem el partit a una banda, que segur que també teniu vosaltres ganes de passar pàgina d'aquest encontre, a centrar-vos ja en el proper partit, que serà un partit molt complicat a casa contra l'Europa. I una pregunta, us agradaria que contra l'Europa també hagués la mateixa afició que contra el Sabadell?
Podria estar així tots els partits de Lliga, no? Perquè sí que és bonic veure un partit, saps, Sabadell, no sé què, però també mos aniria bé tindre afició cada diumenge, perquè, vulguis o no, sent jugador, tafone una mica, veure allí 16 persones, 17...
A més, el camp de l'Escolla ja és fred, perquè el tenir la pista d'atletisme...
Això entre d'altres. També... A mi és una cosa que no m'acaba d'agradar, però bueno...
És el que hi ha, no?
Sí, és el que hi ha.
O està 19 o...
Està 19.
No, però sí que és veritat que va ser, sens dubte, impressionant, no?, la resposta de la gent en el partit de Copa contra Sabadell. Un miler de persones aproximadament que van assistir, doncs la veritat és que feia goig veure la grada com estava, no?
T'agrada jugar a aquest tipus de partits i més bé la gent allí l'agrada. Sí, força bé.
Bé, a més, en Copa Catalunya, que d'aquí, tot i que vau perdre l'últim partit contra Sabadell, segur que us en fa més gràcia parlar que no pas del partit contra el Castelldefels. Potser va començar com una mica de broma i ha acabat la cosa sent la sorpresa de l'equip de l'Escó, perquè sí que és veritat que aquesta competició, a més ho comentava Miguel Rubio en les primeres eliminatòries, que era per a donar minuts als jugadors que no tenien tants minuts durant la Lliga, i al final s'ha acabat convertint en un somni que només el Sabadell ha pogut trencar.
A tocar.
Sí, i la veritat és que el pot tenir més a prop del que potser tothom es pensava.
Sí.
Han caigut, a més, equips com el Lleida, com el Nàstic, també ha caigut el Balaguer, el Castelldefels, i el Sabadell doncs, ja no s'ha pogut passar. Però sí que és veritat que el partit que més mediatisme va aixecar va ser el del Nàstic, primer de tot, I allí m'agradaria comentar el partit del Gimnàstic de Tarragona, perquè allí va ser així. L'heroi del partit va ser el Sergi. En aquell encontre, amb aquella tanda de penals, Sergi, que doncs, les teves aturades van acabar sent decisives, tot i que també el Pere, amb aquella tanda de penals, va ser un dels protagonistes, perquè també marcava un dels gols, i la veritat és que els va marcar d'una manera també impressionant. Comencem pel porter, comencem pel Sergi. Al final sí que és veritat que va ser feina de tot l'equip, òbviament, però quan el porter s'atura dos penals davant del Nasti de Tarragona, doncs acaba sent el que tothom felicita, no?
No et creguis. A veure, jo primer de tot vaig valorar el que va ser el partit i, sincerament, nosaltres vam estar perfectes. Dins els 90 minuts, igual que el dia del Sabadell, va ser perfecte. Defensivament, treball, tots un aquí, un allà. En canvi, pues, arribes als penals i pues, un dia la cara, l'altre la creu. El dia del Nàstic, pares, tens sort, la gent acerta, tires endavant. El dia del Sabadell, no tens aquesta sort, no t'acompanya. És una loteria, ja et dic. No es tracta de ser l'heroi o qualsevol cosa. Tothom ho vol ser, jo també. A tothom li agrada ser-ho. Però jo crec que valoro el treball de l'equip i on s'ha arribat. Que no ho ha vist ningú per les terres, que... Arriba a jugar un segon A i encara li van plantar cara. Sota el meu punt de vista, sí. No van perdre aquell partit. Perquè aquell partit s'hagués pogut guanyar. Però un dia t'acompanya la sort, l'altre no. Jo totalment satisfet d'aquesta Copa Catalunya, que ojalà es pugui repetir moltes vegades més.
En aquella tanda de penals, un dels penals que vas aturar va ser el David Sánchez, si no m'equivoco. L'exjugador del Futbol Club Barcelona. Què vas pensar en aquella tanda de penals? Sabies per on lo tiraria o...
Jo ho tracto de sort.
El mateix que contra el Sabadell, no?
Igual. Per mi es tracta de sort, els penals. Hi ha gent que, grans especialistes, ho pots veure a la primera divisió, i molta gent...
Que miren vídeos i...
Té una obsessió amb això dels penals. Jo ho considero sort. Has de tindre...
Home, i intuir una mica, no, suposo?
Intuïxes
per on te'l van a tirar. Si te tires per tirar, macho.
No, jo trobo que si diu el Pere que intueixes, pots... pensar moltes coses, però al cap i a la fi el jugador, tu mai no et pots ficar a la ment d'aquella persona, i com xutarà o què farà.
Cal destacar que tant el... Sou de la mateixa edat, no?
Sí.
19 anys teniu? No. N'hi fareu 20.
20.
És a dir que, tot i la seua curta joventut, ja han debutat a tercera divisió, ja han jugat a Copa Catalunya, ja han fet el paper que han fet, i a part de destacar el Sergi Fuertes, aquella tanda de penals que va fer contra el Nàstic, que tothom recorda, també m'agradaria recordar en aquella tanda de penals que un jugador com Pere Martínez també va agafar la responsabilitat de llançar-lo, que a vegades doncs, això també demostra el caràcter i la personalitat de cada jugador. I bé, doncs, un altre que s'ha anat a assegurar, a xutar fort per a poder marcar, i doncs, Pere ho va fer d'una altra manera, no?
Bueno, la vaig col·locar el millor que vaig saber en aquell moment. Estava una mica nerviós, però bueno, va anar bé la cosa.
La veritat és que el fet de llançar penals a vegades... és complicat i sempre acostumen a tenir la responsabilitat els veterans de l'equip, però en aquest cas no va ser d'aquesta manera, Pere.
Bueno, el míster va a decir, ¿quieres chutar? Y yo, pues sí, para adelante, vamos a chutar.
Sí, sí.
No hi havia marxa atrás tampoc.
Imparable, a més, a més.
Sí.
És a dir que...
Bueno, Sergi pot ser el que has parat.
Sergi, en la seva intuïció...
Jo m'hauria tirat a l'altre costat.
No sé jo. T'has fet algo.
Bé, doncs, sens dubte, com valores, a més la, aquesta Copa Catalunya? Ho comentava ara abans el Sergi.
Ai, doncs pues a mi la veritat és que la Copa Catalunya m'ha anat bé perquè he pogut tindre minuts, perquè soc jugador de... Bueno, he tingut pocs minuts esta temporada i no, res. El fet de jugar contra un segon A com és lo Sabadell, pues, vulguis o no, te motiva a seguir lluitant pues, pel que vols ser, no?, futbolista. Mm. I res més. Vull dir, seguir treballant i constància en el treball.
Creu que la Copa Catalunya, a més, també ha servit com una mica de... Miguel Rubio, estem aquí, nosaltres també hi som.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, més per mi que per ell, que Sergi ja ha fet la... Bueno, està fent la seva feina, no sé. I jo sí, bueno, intento complir cada partit, estar al puesto, tot, i de moment les coses van bé. Se pot dir que van bé.
A més, molts dels jugadors que en Copa Catalunya van tenir la seva oportunitat també han anat entrant amb l'equip. Això jo crec que la inflexió la vau marcar el dia del Nàstic de Tarragona. Potser aquell dia tothom es pensava que ja cauríeu allí i vau donar sens dubte la sorpresa, no? I allí potser també va servir per a Miguel Rubio veure que tenia un equip no només de 11 jugadors, sinó que el tenia de molts més i que podia comptar amb vosaltres. I la veritat és que li vau demostrar.
Bueno, val a dir que el dia del Nàstic va ser defensivament un dels millors partits que ha fet l'Ascó, perquè tu veies l'equip com va escolar i tot i era impossible poder-li marcar un gol en aquell equip, bueno, per mi, des del meu punt de vista, i des d'aquell dia, pues sí, el que dius tu, sabeu que podem entrar en l'11 els demés.
I ja per acabar, en el partit del Sabadell d'aquest passat dimecres, l'afició un 10 va respondre, sí, ho estàvem comentant ara fa un moment, amb una tele espectacular, amb un speaker que déu-n'hi-do també.
Hosti, xec, això!
I després, en quant al partit, sí que és veritat que també feia gràcia veure jugar, per exemple, Raúl Tamudo, que estava en aquest partit i que va jugar tot l'encontre. Era un Raúl Tamudo que, bé, va provocar un penal als 7 minuts de partit, però no sé si us va fallar una mica Raúl Tamudo en la imatge que va donar en aquell
encontre. Jo, si vols que et digui una cosa, respecte a Raúl Tamudo, quan estàs pel partit, sí. Ja pots jugar a Tamudo que fuerte, no qualsevol. I després que, bueno, el partit vam començar una mica bloquejats, no sabíem d'això, i en 10 minuts semblava que mos hagués de caure la del Pulpo,
sí.
Però després l'equip se va refer, va reaccionar i vam tindre per poder guanyar el partit d'altres i tot.
Va ser impressionant la reacció, perquè sigui veritat que els primers 15 minuts aproximadament entre el penal i tot plegat, algunes
que vam tindre després de marcar altres. Sí.
I era una llàstima, no?, perquè dius, ostres, al minut 7, amb tanta gent que ha vingut, que ja s'acabi aquí, no? Però no, la veritat és que vau reaccionar molt bé.
Sí, se va refer i molt bé.
A veure, la veritat, l'equip va estar, és que un 10, vull dir, va reaccionar davant una situació on tothom, és el que diu Pere, en aquell moment s'esperaven... Minut 8, penal, aquella gent apretava, molt ràpids, tot el que vulguis, la gent de la grada s'esperava, vamos, que ens caigués aquí, el mil, però tot l'equip va respondre força bé, la vam tindre i jo molt content estic. Sí que és una pena perquè ho vam tindre a tocar, ho vam tindre tan a prop que va saber malament i tot i no ens vam donar compte que estàvem jugant contra un segon A.
Sí. Sí que és veritat que, bueno, el favorit, sens dubte, era el Sabadell, que era un partit per anar a disfrutar-lo, no per anar a guanyar-lo, ja, però que quan estaves al final 1-1 i amb les possibilitats i amb les oportunitats que vau tenir per endur-se el partit, al final sap greu, no?
Exacte, sí, sí. Quan estàs allí, que veus que pots, i al final res, doncs pues mira, te sap greu, però bueno, jo ja et dic, vaig empatar, però com si hagués guanyat el Sabadell. Supercontent,
sí.
Bé, a més, Miguel Rubio com a entrenador, què tal és com a entrenador Miguel Rubio? Perquè nosaltres a la sala de premsa el veiem un home molt tranquil, a més que sap de què parla, perquè és un... Bueno, nosaltres a la sala de premsa se li veu un home molt tranquil, que sap del que parla, és un jugador que ha jugat a primera divisió, va debutar a primera divisió amb el Lleida, és amic, que és un exprofessional d'aquest esport. El que passa és que quan el veus a la banqueta, des de la grada sí que es veu que no és el mateix que a la grada de premsa, no? Que sí que crida bastant als seus jugadors i que és un home molt exigent, no?
Però què t'anava a dir? Molt exigent.
A molt de caràcter.
Treball, treball, treball i al 100%. I qui no estigui al 100%, fora. Un altre.
tota la raó, Pere. Vull dir, jo crec que també busqué extraure això dels jugadors, que treballin, que és l'única forma que, per a, sota el seu punt de vista i sota tothom, és l'única forma d'aconseguir els objectius i els resultats. I és així.
Algun consell que us hagi donat Miguel Rubio? Perquè, a més, sou dels més joves també de la plantilla, per tant, que no us hagi donat algun consell de tenir paciència o...
Sí, sempre tens alguna xarxa que, pues, tens qualitats per estar allí, però que sempre hi ha coses a millorar. Sempre, sempre, sempre.
Totalment d'acord amb Pere. Ell busca això que et deia, que la gent treballi i que ell entén i ens intenta comprendre com ha sigut jugador, que som joves i que volem jugar. Venim d'una situació en altres de jugar-ho tot, com ha sigut tots els anys de juvenil, i pues, arribes a la situació primer d'amateur, un equip de tercera a un nivell espectacular, i tu vols entrar i veus que et costa. I ell moltes vegades ens diu, xec, treballa, perquè és així l'única forma que s'aconsegueix l'objectiu, i és com s'arriba, res més.
Bé, ens comentàveu que passeu d'una època on el jugueu absolutament tot amb el juvenil, i després hi ha aquest pas al primer equip, que a més, amb l'Escó hi ha aquest problema, que no és, bueno, problema, tant de bo tots els problemes fossin així, no?, però que és un equip que està a tercera divisió, no és un equip que està a tercera catalana. Per tant, el pas de que fa un juvenil per a pujar al primer equip no és el mateix que poden fer altres jugadors. Per tant, quan hi ha un juvenil, que en aquest cas està preferent cap a tercera divisió, sembla ser que aquest salt és força, força alt.
Pues sí. Se nota, el canvi se nota, vulguis o no. Vull dir, igual que si vas a jugar del juvenil preferent a un primera catalana, també notaràs el canvi, i el que has de fer és consolidar-te allí, treballar i guanyar experiència.
Home, jo crec que en aquest cas la política a l'escola no és dolenta, perquè jugues com Pere o Sergi porten anys, diguéssim, ja començant a entrenar. Però quan un juvenil ja comença a espuntar, no crec que se li donava bastant la confiança de poder pujar 3 dies a la setmana a entrenar. Vull dir que ho fan prou bé, clar, després igualment has de valdre tu, no?, per a jugar a tercera divisió. Estem d'acord.
I a més, tot un jove com és el cas de Pere Martínez, clar, això de jugar a tercera divisió no l'ha vingut nou. El tio ja sabia com era jugar a tercera divisió. Sí. Perquè la temporada 2010-2011, on l'Escó estava a tercera divisió, aleshores dirigit per Mauro Ravnik, Pere Martínez ja va debutar amb aquell equip de tercera divisió.
Vaig debutar. Estan les coses molt diferents, sí, encara.
No? Sí. Era una altra història, no?
Sí, sí.
Per cert, Mauro Ravnik, un altre professional del món de futbol, però crec que entrenadors diferents, no?
Algo bastant diferent. Sí,
des del meu punt de vista, sí.
Bé, doncs, en aquest cas, el Sergi Fuertes sí que la temporada passada va anar convocat en alguna ocasió amb el primer equip, amb el que llavors estava a primera catalana, però ha estat aquesta temporada quan, sens dubte, ha explotat i ha acabat convertir-se en un home ja actualment fixe al primer equip ja i sota pals als 11 titulars. Llàstima d'aquesta lesió d'avui, que no sabem si et permetrà jugar la propera setmana o no, esperem que sigui d'aquesta manera. Però bé, a seguir treballant i a seguir lluitant per a buscar un lloc en aquest superescó.
Esperem que sí.
A veure si hi ha sort.
I encara parlant de l'escó, també cal destacar que parlàvem precisament del futbol base i hi ha hagut novetats en l'apartat del futbol base, perquè en aquest cas Antoni Palau aquesta temporada acabarà la temporada amb el Futbol Club Escó, però ho farà amb la companyia del Marc Segura i del Jordi Barrufet. A partir de la propera temporada no continua Antoni Palau i se'n farà càrrec de la zona de coordinació del futbol base, el Marc Segura i el Jordi Barrufet. Crec que, a més, tenim ja via telefònica al Jordi. Javi, m'ho confirmes?
Sí, sí.
Bé, doncs el tenim via telefònica. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, doncs, des d'aquesta setmana, juntament amb Marc Segura i amb Toni Palau, us poseu al capdavant del futbol base del Futbol Club Escó.
Sí, en principi la Junta ha considerat que s'hi ha donat un altre aire, un altre punt de vista a lo que és el futbol base, i en principi el Toni Palau acabarà lo que és aquesta temporada, i tant la Marc Segura com jo, pues, intentarem organitzar una miqueta ja el que és la propera temporada del futbol base.
Bé, sembla ser que es vol treballar en una altra línia o reconduir alguna situació. No sé si ens podries explicar, Jordi, més o menys quines són les línies a seguir per part vostra des de la vostra incorporació, o no sé si de cara ja a la propera temporada.
Bueno, el que se li vol donar és un altre, no un altre, sinó continuar una mica la tasca que s'ha fet a estar, però incidir molt en el que és tot el que és l'ocupa en si, vull dir, donar-li una sortida a futbol base, pensant que algun jugador pugui arribar a la tercera divisió, perquè al fi i al cap el treball de futbol base ha de fer això, i nosaltres considerem que en aquest sentit és molt important l'Escobé que pugi de categoria i pugui ser un pont entre el que surt de juvenil i passi a la tercera divisió. Per tant, tot s'hi ha encarat amb aquests dos grans trets que per nosaltres és bàsic per futbol base.
És a dir, la importància de pujar el tercera, o més ben, perdó, el quarta catalana, i l'Escobé pujar-lo a tercera el més aviat possible, per tant, principal objectiu de cara a la propera temporada, i l'altre, intentar donar el màxim de sortida als jugadors que surten del juvenil.
Sí, evidentment, és que, tot ha de ser un treball de club, el nostre entendre ha de ser un treball de club, tenim la sort que tenim un equip a la tercera divisió i que, té bona salut, diguéssim, esportiva, i que, evidentment, si no pugem l'Escobé, no dirà l'any que ve, sinó el més aviat possible, treballar este Escobé perquè pugi més de categoria i que tingui una sortida real o juvenil, perquè el juvenil, la sortida del juvenil, ara el tenim en preferent, si el quarta catalana pues, és una mica complicat, i llavors hem de treballar tots en este sentit.
Bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies, ho deixem aquí, en tot cas i en seguirem parlant també d'aquestes novetats en quant al futbol base. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Molt bé, quan vulgueu, bona nit, adeu.
Bé, doncs, Sergi, Pere, continuen havent canvis també en aquest cas al futbol base de cara a aquesta propera temporada, tal com deia el Jordi Barrufet per telèfon.
Bueno, jo dic que a mi me sap greu pel Palau que tinc que marxar, però bueno, que suposo que Marc Segura i Barrufet faran un bon treball. I no, res, dic que Marc Segura, que ara ho parlarem venint cap aquí, que és un 12 com a persona, com a preparador físic i com a tot. Una mica pesadet a vegades.
Bueno. Bastant.
Molt bé, molt bé. Marc Segura, molt bé.
Bé, doncs, com està la Lliga? La Lliga està impressionant.
Molt
vosaltres
apretadeta.
a la vostra zona, i la Rapitenc, òbviament, que de seguida en parlem, doncs, jugant a l'altra Lliga, de la tercera divisió, no? Lluitant per una altra causa, que en aquest cas és la permanència.
Sí.
Així que ens seguim de seguida en parlem de la Rapitenca, perquè tenim d'explicar-vos aquest partit d'aquesta jornada en la Rapitenca per ser a perdut contra el Palamós. Així que fem un repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb aquest Rapitenca 0, Palamós 3.
Nova derrota de la Rapitenca a la Devesa amb la visita del Palamós. El partit ha començat amb diverses ocasions durant els primers 30 minuts amb oportunitats per als dos equips. Als 14 minuts, Raúl Calvo ha pogut rematar una penjada de córner amb una bona aturada de Josué. La rèplica ha estat de David Pino, que ho ha provat amb Martí fora de la porteria, però l'ha enviat desviat a la dreta del porter, així com una altra de Cristian Bertomeu. La jugada que ha marcat el partit ha arribat a la mitja hora de joc, quan una errada de Julio en defensa ha deixat a Romero marxant sol davant Josué, i Ortega només ha pogut agafar-lo de la cintura per evitar que trepitgés l'àrea. L'àrbitre ha castigat el defensa amb targeta vermella directa. La falta posterior l'ha enviada per dalt del travesser, i el Palamós ha tingut la millor ocasió fins aleshores a l'inici de la segona meitat, i als 5 minuts el porter rapitenc ha fallat una sortida d'un córner. Richie ha provat el xut, però la pilota ha tocat el cap de Chico i li ha desviat la trajectòria. A partir d'aquest moment han arribat els millors minuts locals amb moltes arribades, però sense definició clara. Al 61 ha arribat el primer gol del Palamós amb una jugada de Richie per la banda dreta que li ha deixat a Javi Revert, que l'ha clavat a la dreta del porter rapitenc. El gol ha fet molt mal a l'equip local. De fet, 4 minuts més tard, Romero ha entrat en carrera i en pilota controlada dintre l'àrea, i tampoc ha perdonat per pràcticament sentenciar el partit. Poc li ha costat, doncs, mantenir la victòria al Palamós, que fins i tot ha pogut ampliar el marcador amb una rematada de Morales al primer pal, lliure de marca, amb la defensa rapitenca desconcentrada per establir el 0-3 definitiu. Amb aquesta derrota, la rapitenca es manté al mateix lloc amb 27 punts, a 2 de la primera plaça de descens, que continua ocupant el Vilassar. La setmana vinent, els d'Antoni Teixidor es veuran les cares amb l'actual líder, la Muntanyesa.
Molt bé, doncs això és el que ens dona la tercera, la tercera divisió d'aquesta darrera jornada. Anem ja cap a la primera catalana.
Primera catalana. Primera catalana.
Alguna cosa destacada aquesta primera catalana, aquesta jornada, Judit?
Tenim un empat, Tecnofutbol 1, Amposta 1. L'Amposta s'ha emportat un punt del camp barceloní del Tecnofutbol. Els de la capital del Montsià han obert el marcador al minut 37 amb una Diana que ha transformat Becerra i que els ha mantingut amb l'avantatge fins al 71, quan per mala fortuna per als ampostins el seu jugador Ferran Simó ha fet un gol en pròpia que ha significat l'empat al marcador. Fins al final el resultat ja no s'ha mogut i l'Amposta es manté a l'11 lloc amb 28 punts. I d'altra banda, Jesús i Maria 6, Andorra 3. El Josep Maria ha aconseguit un gran triomf, el segon d'aquesta temporada a casa, amb la visita de l'Andorra per un resultat final de 6-3. Els partidalencs s'avançaven ben aviat amb dos gols als minuts 4 i 9 a càrrec de Josep Maria Montfort. Jesús Ferreres aconseguia fer el tercer al 17 i al 37 i el Defonso feia el 3-1 de penal. Un doblet més de Jesús Ferreres al segon temps i una diana d'Edgar avançava al triomf local, però l'Andorra aconseguia fer dos gols més fins al final del partit per establir el 6-3. Amb aquesta victòria, el Josep Maria és 16è amb 23 punts a 3 de la salvació.
I... Segona Catalana. Segona Catalana. Resultats i classificació.
Som i anem ja per la segona catalana, grup 6è, jornada número 23. Gandesa 1, Alcanar 4.
Jesús Catalonia 2, Cambrils 3.
Calafell 0, La Cava 10.
Vilaseca 2, Remolins Vítem 1.
Ampolla 1, La Redis 1.
Tortosa 4, El Perelló 1.
Morell 4, Valls 0.
La Canonja 2, Roda de Barat 2.
I Roqueteng 1, La Selva del Camp 1. Bé, doncs tenim el quart empat consecutiu de La Redis, que continua, òbviament, això sí, líder de la Lliga de la segona catalana. La Redis, com dèiem, primera posició amb 56 punts, segon el Morell amb 45 i l'Ampolla se situa tercer amb 42 punts. 41 per al Valls, 38 per a Tortosa i Gandesa, que situa sisè, 37 per a l'Alcanar, 36 per al Remolins Vítem i la Cava, i pel que fa a la part baixa, en zona de descens compensat, 25 punts per al Perelló i descens directe, 16 per a la Selva del Camp, 14 per al Roqueteng i 11 punts per al Calafell, que tanca la classificació de la segona catalana. Anem a parlar del partit del Gandesa aquesta tarda contra l'Alcanar.
Club de futbol Gandesa.
En línia, Enric Aleixandri.
Bueno, ha sigut una derrota que té diverses cares. Pel meu punt de vista, hem tingut un primer quart en poca contundència defensiva, que ha sigut el quart que l'Alcanar s'ha adelantat en dos gols, dues accions que no hem estat encertats defensivament. I bueno, llavors ha canviat el partit, hem tingut 30 minuts de la primera part molt bons, els han pressionat més amunt i els han pressionat més amunt i hem tingut ocasions de gol, els hem tingut arraconats al seu àrea i bé, un partit molt, molt disputat i molt verd, inclús en el 0-2 que semblava que estava el partit mort, però bueno, segona part ho hem intentat, però bueno, ho hem intentat en pocs recursos, en molt de cor i poc cap. I bueno, no m'ha acabat de controlar bé el partit, de tindre ocasions clares per a remuntar el partit. I bueno, ells s'han adelantat en 3-0, en 0-3 a una contra, han fet el 3-1, ja no tenia història el partit, ja estava trencat. I bueno, això ha sigut més o menys la història del partit, un partit disputat, però bueno, que hem tingut poc encert nosaltres, tant ofensivament com defensivament, i l'Alcanar, pues el que té ofensivament, ha tingut 4 i les 4 les ha ficat dins.
Una llàstima, sens dubte, aquesta derrota del Gandesa aquesta tarda contra l'Alcanar.
Doncs sí, Gandesa 1, Alcanar 4, derrota dolorosa del Gandesa, que s'emportava una sorprenent golejada en la visita de l'Alcanar. Els homes d'Enric Aleixandri veien com l'equip del Montsià començava enxufat i anotava ràpidament dos gols que descol·locaven el Gandesa. Amb el resultat en contra, el Gandesa no tirava la tovallola i gaudia d'uns bons minuts en els quals hagués pogut igualar el marcador. A la segona part, l'Alcanar encara ampliava més el seu avantatge al fer el 3-0, que deixava el Gandesa molt tocat. L'equip visitant s'havia aprofitat totes les seves ocasions de les que disposava i fent ben poca cosa, però estat ben situat, arribava als darrers minuts amb un resultat molt còmode. Aleix, el 83, faria el gol de l'honor per Gandesa, que no mereixia tan càstig després del seu partit. Ja amb les línies molt avançades, els locals rebrien l'1-4 definitiu, obra d'Adrià. La setmana vinent, el Gandesa s'haurà de refer al camp del Roqueteng.
El repàs de la resta de la jornada.
Tenim més partits que repassem a continuació amb el Jesús Catalonia 2, Cambrils 3.
Derrota ajustada del Jesús Catalonia en el duel contra el Cambrils, on els locals s'avançaven a través d'Ivan Cornejo. Poc més de la mitja hora, el Cambrils empatava i els tarragonins aconseguien remuntar a la segona part amb una diana d'Alejandro Saura i un penal que transformava Pau Guiló per fer l'1-3. El Jesús Catalonia retallava distàncies també de penal al 77, però insuficients per quedar-se amb els 3 punts.
Calafell 0, La Cava 10.
Contundent golejada de la Cava a la visita al camp del Calafell en un duel que va acabar amb un 0-10. Al primer temps, la Cava va fer els dos primers de penal de Jaime Llorente i de Joan Esteban. A la represa, els visitants van mostrar la seva superioritat davant el CUE amb els doblets d'Òscar i Ferran Roig i un hat-trick de Jaime Llorente i un gol de Jordi Rullo.
Fa mal als ulls, eh? Aquest 10.
Déu-n'hi-do, sí.
Vilaseca 2, Remolins Vitem 1.
Derrota el Remolins Vitem per 2-1 al camp del Vilaseca, tot i que els vitemencs obrien la llauna al minut 3 amb una diana Joel Crespo. El Vilaseca aconseguia l'empat poc abans del descans. In extremis, al 88, Daniel marcava pels locals, que acabaven remuntant el duel.
Ampolla 1, Redis 1.
Repartiment de punts entre Ampolla i Redis en un duel que ha finalitzat amb un 1-1 al marcador. El filial del Reus ha obert la llauna al minut 20 amb una diana de Víctor Garrido. Tot i així, Xavier Obiol aconseguia igualar el partit al 55, resultat amb què s'ha arribat al final.
Toca derbi, Tortosa 4, el Perelló 1.
El Tortosa ha certificat la victòria davant el Perelló amb un marcador de 4-1. Tot i que el partit ha començat igualat, els de la capital del Baix Ebre han aconseguit imposar-se al segon temps. Moedano ha estat l'autor del primer gol, al 17, que avançava als visitants. 7 minuts després, el Tortosa empatava a través de Javi Assín i el mateix Javi feia el segon gol abans del descans. A la segona part, els tortosins han fet dos gols més de Pau i Cristian Ventura, que deixaven el triomf a casa.
I per acabar, Roquetengo, la Selva del Camp 1.
El Roquetenc acumula ja 12 jornades sense perdre i ahir va sumar un punt a casa amb la visita de la Selva del Camp. Karim Keita avançava els Roqueteros al 63, però l'alegria local va durar poc, ja que la Selva empatava al 70.
S'ha reforçat, sí.
S'ha reforçat, important. Bé, doncs, fins aquí la resta de la jornada d'aquesta segona catalana. Tenim quants comentaris, Judit, ara mateix?
Trobo que 26, si no m'equivoco.
26?
26, bueno, terriblement,
Vaig a preparar la tenda de campanya.
No sé què... Bueno, però és...
Fem una cosa, fem una mica de selecció i després de la publicitat en parlem. Així que són ara mateix les 10:57. Escolten, dins l'estadi, anem a la publicitat. Tornem de seguida, no marxin.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinestyle Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat, cerveses afruitades i suaus, cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar, telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46. Disbe Group, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhaus, Móra d'Ebre, tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peri 5 de Móra d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhaus, Móra d'Ebre, les visites són gratuïtes.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més, amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell de Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions La Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans. Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització, analítica ràpida i quiròfan equipat. Regics, vacunacions, xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105, Baixos. 977-40-16-57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8.
I recordi que entrem en temps de desparasitar les mascotes contra paràsits externs i interns. Per prevenir-ho, pot assessorar-se a l'Hospital Veterinari de l'Ebre.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur. Neteges Meritxell. Una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment. Servei ràpid i satisfactori amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur. Neteges Meritxell. A la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ja tornem a ser altre cop. Són les 11 i 4 minuts d'aquest diumenge, dia 9 de març. Seguim avançant al programa d'aquesta nit a Dins l'estadi. Tercera Catalana, grup primer. Som-hi ja amb els resultats.
Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 23, amb el Pinell 4, Mella de Mar 1.
Ullacona 0, Móra la Nova 2.
Camarles 2, Olímpic, Móra d'Ebre 1.
Horta de Sant Joan 1, Batea 3.
Sant Jaume d'Enveja 2, La Sénia 1.
Remolins Vitembe 2, Vilalba 1.
Deltebre 2, Aldeana 1.
Corbera d'Ebre 1, Flix 1.
I Alcanar B 1, Santa Bàrbara 3. Líder d'aquesta categoria continua sent el Camarles amb 52 punts. Segon se situa el Deltebre amb 46 punts. Batea tercer amb 44 i Ulldecona quart amb 42 punts. El Flix se situa cinquè amb 40, Corbera d'Ebre 39 i Horta de Sant Joan 35. Ara mateix el Móra Nova se situa 11 amb 11 punts. El Pinell en té 29, Olímpic Móra d'Ebre 28, Ametlla de Mar 27 i en zona de descens compensat el Canà B amb 25 i descens directe Sant Jaume d'Enveja també amb 25 punts, 18 per al Vilalba i 8 punts per al Remolins Vitembe, que tanca la classificació d'aquesta tercera catalana. Som-hi ja amb aquests resultats.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Bé, molt bé. Molt ben jugat. Sabien el que havien de fer en cada moment. És un partit que nosaltres lo jugar al camp del Sant Jaume mos va servir per veure com s'havien de jugar amb aquests camps. No estava tan malament, però no estava prou d'allò, i hem sabut jugar molt bé. I el líder l'hem tingut de tu a tu, i si algú mereixia guanyar este partit, tenim l'altre.
Bé, doncs era Rafael Castellví després del partit, aquesta derrota per 2-1 al camp del líder. Mal resultat, per tant, bon partit de l'Olímpic, que ha sabut contrarrestar les males condicions del terreny de joc per apostar per un futbol més directe. S'avançava l'Olímpic al minut 33, quan Ivan Laguna es treia una falta que se li escapava al porter i on Johan aconseguia empènyer l'esfèrica per a fer pujar el 0-1. El Camarles ha mostrat una imatge molt dèbil a la primera meitat, tot i això ha tret petroli de l'única ocasió del primer temps, en una errada de Marc Castellví que l'aprofitava Marc Prades per a empatar el partit. Al minut 44 era. De cara a la segona part, l'Olímpic ha seguit dominant i gaudint de bones ocasions per a tornar a posar-se per davant. El conjunt morenc inclús també ha protestat diverses ocasions al col·legiat, en alguns fores de joc i també un possible penal sobre Ernest. Però al minut 82, en un ràpid contracop del Camarles, acabava amb una passada a l'espai per a Marc Prades, que no perdonava i afusellava a Marc Castellví per a posar el 2-1 final, que acabava amb la victòria d'un Camarles que segueix liderant la classificació de la tercera catalana. La propera setmana, nova prova de foc per a un Olímpic que es troba a només 3 punts del descens compensat i també del descens directe. El proper diumenge, Olímpic Ulldecona.
Club de Futbol Corbera d'Ebre. Joventut Esportiva Flix.
En línia, Albert Lizaso.
Avui el Flix penso que ha fet un gran partit al camp del Corbera, en un bon equip, que el Corbera té molt bon equip, la veritat, i a pesar de les baixes que tenim, i crec que penso que el Flix ha donat molt la cara en aquest partit, no? La primera part ha sigut molt bona, tant pels dos equips, han vingut ocasions de gol, i els protagonistes han sigut els porters, i la primera part s'ha quedat curt, no? El resultat, han marxat amb 1-0, penso que hem tingut una mica de mala sort també la primera part, que haguéssim pogut tindre algun gol, i no, però bueno, la segona part hem arribat una miqueta més, i la veritat, hem tingut sort de marcar l'1-1, i bueno, els últims 10 minuts la veritat és que el domini pot ser sigut del Corbera, ens han defensat prou bé, i contents pel resultat, és un punt molt important, i més en un camp com el Corbera, no? Que el Corbera també, la veritat, té molt bon equip.
En línia, Jordi Roca.
Bé, crec que l'inici del partit ha estat dominat pel Flix, ha sortit una mica millor que el Corbera, el que passa que a mesura que han passat una mica els minuts, sobretot els 15-20 minuts primers, ens hem afiançat molt bé a la posició, ells ja han robat la pilota, els han pressionat molt, han jugat molt agressius, i a partir d'aquí crec que si hi ha hagut un dominador del partit ha estat el Corbera. A partir del minut 15, minut 20 de la primera part, hem tingut dues ocasions molt clares i el gol, és a dir, una de Quique Cornejo, que es queda 1-1 en un error de Valder Viñas, i després recordo una triple jugada a la primera part amb un pal de cacau. La segona part, esperàvem, després del gol de Juanfran, esperàvem també un Fritz que sortigués molt fort, crec que també l'hem dominat nosaltres, i sobretot el domini ha sigut total els últims 20 minuts, on hem tancat el Fritz i han llegut un parell de jugades que possiblement han llegut errors arbitrals, des d'un gol a Fidel anul·lat per fora de joc i un penal molt clar sobre Fidel, però bueno, valorava el punt, crec que el Fritz és un gran equip, crec que el Fritz donarà guerra, i ja t'he dit, valorar bé tot el que sigui sumar i encoratjar-nos per al pròxim partit.
Doncs Corbera 1, Flix 1, empat a 1 entre els dos equips de casa que estan fent millor temporada. El Flix començava amb molta intensitat i sabia agafar el domini del joc davant un Corbera que començava a dormir. Ràpidament el Corbera començava a complicar-li les coses al Flix i seria el minut 42 quan Juanfran anotava el primer pels locals posant l'1-0 al marcador, resultat amb el qual s'arribaria al descans. A la segona part el Corbera es consagrava amb el domini del joc i tot i que les ocasions anaven i venien pels dos equips, els de la Terra Alta imposaven el ritme del partit. Els de Lizaso però no s'adormien i Porta aconseguia fer l'empat a 1 i tornava a deixar el partit molt obert. Els de la Ribera d'Ebre anaven reculant poc a poc davant les constants ofensives del Corbera, que faria un gran partit. Als darrers minuts arribava la polèmica després que l'àrbitre no xulés un penal aparentment clar sobre el Corbera i anul·lés un gol a Fidel. El Flix sabia defensar el marcador i finalment s'imposava l'1-1. Amb l'empat del Corbera es queda 6è amb 39 punts i el Flix 5è amb 40 punts. La setmana vinent, Flix del Tebre, gran partit, i Santa Bàrbara Corbera.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, i victòria important del Móra la Nova al camp de l'Ulldecona, 0-2. ningú s'ho esperava. Jo crec que el pronòstic era 4-0, no?
Sí, 4-0.
A favor de l'Ulldecona, però campanada d'aquesta tarda al camp de l'Ulldecona, 0-2, victòria important per al Móra Nova, que s'allunya del descens, i un Ulldecona que veu com se li escapa, en aquest cas, el Camarles, que és el líder de la categoria. Bé, doncs, Genís, roda de premsa després del partit.
Pues bé, molt contents avui, perquè ha sigut un gran partit, hem treballat molt bé, sabíem que havíem de treballar molt bé com a equip per a guanyar el camp de l'Ulldecona, ja ho vam fer molt bé al camp del Camarles, sembla que els camps aquests difícils ens van bé, i hem començat una primera part molt igualada dels dos equips. L'Ulldecona, bueno, pues té molt bons jugadors dalt i l'hem aguantat molt bé defensivament, i nosaltres també hem tingut un 1-2 que haguéssim pogut fer el 0-1, però bueno, hem arribat amb 0-0 a la mitja part, no? Després sí que a la segona part ells han apretat bastant, després d'una jugada polèmica, un possible penal a la nostra àrea, o sigui que hagués sigut penal a favor de l'Ullecona, que l'àrbitre l'ha xiulat, han pirat un penalti a favor nostre, que era claríssim, vull dir, li han fet falta per detrás a Jordan, targeta groga, i Narcís s'ha encarregat, no estava Magí al camp, s'ha encarregat de transformar-lo en Narcís.
A minut 56.
A minut 56, sí. I Narciso li posen a la...
Sí,
Narciso.
Animat.
És una gran colònia.
Ja està, ho hagi, perquè... Pues no, ho ha transformat molt bé Narcís, enganyant el porter. I bueno, amb el 0-1 sí que nosaltres ja teníem clar que volíem els 3 punts, ho hem volgut defensar molt bé, hem aguantat bé, i després ha sortit Magí, que bueno, ha fet un golàs al minut 87 fent el 0-2, l'ha controlat a la frontal de l'àrea, s'ha regat de 0-2, i ha fet un xut boníssim que no ha pogut parar el porter. I bueno, ja ha sigut la sentència, no? El 0-2 ja pràcticament trencava el partit i consolidava tot el treball que havíem fet durant tots els 90 minuts. I bueno, els 3 punts que ens van perfecte.
T'ha donat temps a canviar-te o has jugat disfressat encara?
m'he canviat, m'he rentat bé la cara, m'he dutxat i he jugat, sí.
Bé, recordin que la propera jornada del Móra Nova juga a casa contra l'Ametlla de Mar el proper dissabte.
Sí, importantíssim.
Partit important per allunyar-se encara més dels llocs perillosos de la part baixa de la classificació.
Sí, si guanyéssim sortiríem bastant ja cap a fora i és un partit molt clau, sí.
Més partits.
Club Esportiu Horta de Sant Joan. Club de Futbol Batea.
En línia, Joan Vallès.
Pues bueno, el partit d'ahir és un partit que els primers compassos del partit se va ficar bastant d'esquena, perquè primerament l'Horta, com que venia molt confiat en molt bons resultats anteriors, pues va sortir molt ben aposentat al camp. Nosaltres ens va costar adaptar-nos primerament al terreny de joc de terra i després a la seva disposició tàctica al camp, ens va costar, i va vindre l'1-0, i l'1-0, que va ser també una errada allà al mig del camp, i la van aprofitar, l'1-0, i després una jugada una mica també complicada de dos rebots, molt discutible també, perquè és l'expulsió d'Aubaner, discutible perquè no és gens de clar, la pilota li toca el pit, al cap, i d'això, al bord de l'àrea, l'àrbit diu que també li toca la mà, i l'expulsa 1-0 i un jugador menys, als 20 minuts, pues, bueno, pues, un presagi de que patiríem i de que no m'ho emportaríem res. Però a partir d'aquí, tinc que dir que abans de l'expulsió d'això ja havia canviat, ja ens havíem posat al camp, ja estàvem més temps al camp ja de l'Horta, i això potser va ser que van passar la falta de l'expulsió d'ell, la van passar sense que mos fessin gol, la falta directa la van tirar fora, que si haguessin fet l'obra d'hora segurament s'hagués acabat el partit. I a partir d'aquí, pues, bueno, l'equip van pressionar molt, i en un fallo defensiu d'ells del porter, Cristian li va robar la cartera i va fer l'1-1 abans d'acabar la mitja part, i en 10 pues, és el que té... És el que passa, pues, que les ajudes, te dobles, te creixes i treballes molt més que l'equip contrari, i per ímpetu i per ganes, pues, la segona part, en 1-1, la segona part va ser pràcticament tota nostra, i també nosaltres ja molt ben col·locats i molt ben tancats, i a la contra, una altra vegada Cristian, i ja per últim l'Enric, nos vam sentenciar en l'1-3, i pràcticament després va ser pilotes penjades, en sucacions i sense tindre més opció.
En línia, Jordi Vidillet.
Oració, a posar està clar. A veure, primera part, on tot se'ns posa de cara al minut 5, me sembla que és, que marquem el gol nosaltres. Al minut 13 hi ha una expulsió, hi ha l'expulsió del porter d'ells, de l'Aubanell, i i crec que la primera part és de domini per part nostra, inclús en alguna ocasió més per a poder marcar. Però Batea no ens arriba en claretat cap vegada, i al minut 43 he vist ara al mirar l'acte del partit, que jo em sembla que era abans, però bueno, deixo-me, que és el minut 43 per l'àrbit, un regalo en una sortida de pilota del meu porter, que ens equivoca, no sé si entropessa, rellissa o què passa, la qüestió és que li dona els peus del davanter, que el davanter es queda tot sol per a fer el gol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, lo Batea a la segona part surt a defensar el resultat, a defensar-se a muerte, i en una de les despejes orientades de la segona part, pues hi ha un dubte entre el meu porter, que arriba fàcil, i el meu defensa, se queden els dos parats, i el Cristian Vallero li torna a pispar la pilota, i mos fa el segon gol, i, bueno, en 2-1, en un home menys d'ells, pues, bueno, más de lo mismo, més defensa, més agressius, més contundent defensivament, i al minut 80 i pico, pues, torna a haver un regal nostre en sortida de pilota, que habilitem l'únic davanter que tenia ells en situació de fer el gol, li donem quasi bé la pilota als seus peus perquè ell pugui fer el tercer gol. O sigui que la segona part és una segona part on el Batea l'únic que fa és defensar-se, i nosaltres no trobem la manera de fer-li gol, perquè bueno, ells se defensen molt bé i nosaltres vam estar molt, 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 molt nerviosos, molt imprecisos, i no hi va haver manera.
Va ser llarg aquest derbi, eh?
Molt llarg.
Doncs sort a 1, Batea 3, important victòria al Batea, que s'havia refet de moltes circumstàncies en contra per acabar superant l'Horta. Ràpidament, els homes de Jordi Vidillet es feien força a casa i anotaven el primer al minut 7 amb un gol de Miquel. El Batea encaixava un cop dur només començar el partit i en rebria un altre de més dur al minut 31 quan Aubanell, el porter visitant, era expulsat. Malgrat la dolenta situació en la qual es trobava, els homes de Joan Aubanell... Ai, de Joan Vallès, sí.
Localitza.
De Joan Vallès es havien refet... No, és que ho tenia mal escrit ja.
Ja
es havien refet d'una manera espectacular. Cristian, al 43, aprofitava un error defensiu per a situar l'empat a 1 al marcador i arribar així a la mitja part. A la represa, l'Horta veia com el Batea seguia disputant el partit, tot i seguia amb un home menys, i al 65, davant la sorpresa local, Cristian tornava a fer de les seves i anotava l'1-2, que donava molta confiança als visitants. L'Horta intentaria aconseguir l'empat, però el Batea sabia defensar perfectament el marcador, i finalment Enric anotava el sorprenent 1-3 al minut 88 i deixava tancat el partit. D'aquesta manera, l'Horta es situa a 7è amb 35 punts i el Batea tercer amb 44, a 2 punts de l'ascens. Ojo, el Batea, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quina temporada que està fent, eh?
I la setmana vinent, Batea Camarles. Important el partit i l'ascens a Horta.
Buah, assalto del liderato, eh?
Sí, el Batea, para compte que sense voler, inclús... A les últimes jornades arribarà amb opcions, segur.
Bueno, salta el directe. No pot situar-se líder la propera setmana, però sí que... Es podria situar molt a prop del Camarles si la propera setmana pot aconseguir la victòria contra el líder a casa. Més partits d'aquesta tercera catalana.
Club de Futbol Pinell.
Doncs Pinell 4, Ametlla 1, victòria còmoda del Pinell, que comença a fer mèrits per a sortir de la zona baixa de la taula. Tot i això, el partit no començava molt bé pels locals, que veien com l'Ametlla agafava la iniciativa del joc en els primers minuts. Al minut 20 se li complicaven les coses al Pinell quan els visitants feien el primer amb un bon gol. A partir d'aquí, els de la Terra Alta es posaven les piles i sabien donar-li la volta al partit. Guiats per un Rubén Barceló, que faria una gran actuació, els pinellans guanyaven el marcador amb la diana del jugador morenc. Abans d'acabar els primers 45 minuts, David aprofitava una contra per a deixar per davant el Pinell. A la represa, l'Ametlla veia com l'equip local imposava el seu ritme i buscava la sentència del partit. El 3-1, anotat en pròpia, pràcticament tancava el marcador i deixava el Pinell amb molta confiança per afrontar els últims minuts. Ja les acaballes, Rubén tornava a marcar fent el 4-1 definitiu, i la setmana que ve el Pinell es veu les cares contra l'Alcanave.
Futbol Club Vilalba.
I aquesta derrota que fa mal.
Remolins Virem B, 2, Vilalba 1. El Vilalba s'allunya de la permanència després de caure derrotat ahir dissabte al camp del Cuel, Remolins Virem B. Els homes de Polei no sortien al terreny de joc amb la intensitat que demanava l'enfrontament i veien com un Remolins carregat de confiança se n'anava al descans amb un 2-0 a favor. El primer gol local arribava després d'una jugada amb molta mala sort que acabava amb un gol en pròpia. Amb l'1-0 a favor, el Remolins aprofitava els mals moments del Vilalba per fer el 2-0. Al darrer minut de la primera, però, els visitants aconseguien un gol de penal que els apropava més a l'empat. A la represa, el Vilalba sortia amb una altra cara i arreglava la mala imatge que havia donat a la primera part. Els locals es quedaven amb un home menys i el Vilalba ho aprofitava per intentar anar pel partit. Tot i les múltiples ocasions de les quals van disposar i tot i que el Remolins es quedava amb 9 als darrers minuts, el Vilalba no aconseguia fer el gol de l'empat i el marcador es tancava amb 2-1. El Vilalba haurà de treballar molt dur per intentar sortir del descens i la setmana vivent vinent té una prova.
Està viva, està viva.
Està molt viva perquè és una prova de foc, Vilalba-Sant Jaume.
Molt bé, doncs tindrem aquest partit la propera setmana, altre cop el Vilalba contra un equip que s'hi juga la vida en aquesta categoria. Llàstima de la derrota avui al camp de, més ben dit ahir, al camp del Remolins Vitembe. Bé, d'aquesta categoria, déu-n'hi-do com està. Pere, Sergi, en aquest cas en el cas de Pere, que ell és de Flix, suposo que sempre que pots t'escapes a veure l'equip o estàs pendent de...
És un ultra.
De com anar, sí, com anar la jornada.
Ultra total. Bueno, avui he arribat a la segona part i bueno, he vist un partit bastant fluix. M'esperava més dels dos equips i bueno, no, poques ocasions. Vull dir, pilotada, lo Flix té jugadors per poder tocar més la pilota. S'ha adaptat al joc del Corbera, que ha sigut pilota damunt, Rafael Cornejo, Fidel, que són molt bons jugadors i han tingut ocasions. I el penalti, de fet, he de dir que sí que ho era. Era penal i no l'ha pitat l'àrbit.
Bé, el Flix ha de pujar de categoria. Creus que encara té possibilitats de fer-ho o ja se li queda massa lluny?
Jo espero i desitjo que sí. Que estigo allí dalt i que, bueno, que pugen, que ja va ser hora. En l'equip que tenen, macho...
La primera posició sembla pràcticament impossible, està a 12 punts. Però la segona plaça, almenys de promoció, sí que esta sembla sí, més assequible. Sí. Està 6 puntets, eh?
Bueno, si el Camar les punxa una mica, pues... Que s'assusta tot una mica, no?
La veritat és que sí. I no sé, el Sergi, si segueix una mica aquesta tercera catalana...
Jo, la veritat, tampoc la segueixo massa. Hi ha molts jugadors que han jugat amb mi, amics que van jugant per les categories, que sí que va seguint de tant en tant, però tampoc la segueixo moltíssim.
Bueno, algo més ens pots explicar, però, de la quarta catalana. Allí sí que...
Allí sí.
A l'Escó el va seguir una mica més, eh?
Aquest sí que el segueixo, aquest sí.
Molt bé, doncs això és la tercera catalana, grup primer. Anem ràpidament cap al grup segon.
El repàs de la resta de la jornada.
On tenim de repassar aquesta jornada. Abans, però, resta la jornada.
Ja,
de...
vale.
Espera, que se m'ha passat.
No, ja.
Ja, veu.
Coses del directe.
Bueno, no passa res.
Estamos. Pròxima jornada, tampoc.
Arranco jo, va, Sánchez.
Que no em sortia, la resta de la jornada, ara sí. La resta de la jornada d'aquesta tercera catalana, grup primer... amb altres partits que us tenim d'explicar, com per exemple el Sant Jaume d'Enveja 2, la Sénia 1.
El Sant Jaume ha sumat els 3 punts a casa en superar contra pronòstic a la Sénia per 2-1. Obria el marcador al minut 5, la Sénia, amb un gol d'Alexandre Cordero. Al segon temps, Isaac Pla feia un gol en pròpia que significava l'empat i finalment al 80, Joan Marc Llambric aconseguia marcar per capgirar el resultat inicial.
I del Tebre 2, al Deana 1.
El Deltebre ha sumat els 3 punts a casa amb la visita de l'Aldeana i imposar-se per 2-1. Albert Monforte feia el primer gol a la mitja hora de joc que avançava l'Aldeana. Al 41 era Marc Baiges qui feia el gol de la Igualada i quan semblava que la cosa acabaria amb repartiment de punts, Josep de la Torre feia el 2-1 definitiu a favor dels deltebrencs.
Queda algun més?
El Canave 1, Santa Bàrbara 3... Triomf a domicili de Santa Bàrbara en l'encontre contra el filial de l'Alcanar. Els planers s'avançaven al 29 a través d'Iker i igualava Ricard Reverter al 71 a la recta final. Jaume i Carlos Gilabert.
Oh, vaya.
Com estem?
Menos mal que la PM ja no existeix.
Feien el segon i tercer gol pels visitants per emportar-se el triomf.
Ara sí, final ja d'aquesta tercera catalana, grup primer. Anem ja al grup segon, que tenim els resultats d'aquesta jornada número 23, que de seguida repassem.
Resultats i classificació.
Ràpidament, amb les Borges del Camp 1, Alhambra de Reus 3.
Alcover 0, Espanya Canonja 4.
Bonavista 1, Unió Astorga 1.
Sant Pere i Sant Pau 2, La Pastoreta 1.
Mas Pellicer 2, Hospitalet de l'Infant 3.
Vilaseca B 3, Asfalcet Esportiu 1.
Salauris Futbol Club 0, Salou 2.
Camp Clar 1, Racing Club de Futbol Bonavista 1.
I Cambrils United 1, Montbrió 0. Líder amb 52 punts, Vilaseca B, segon Camp Clar amb 50 i Espanya Canonja tercer amb 45. També en té 45 l'Hospitalet de l'Infant, que és quart classificat. Pel que fa al Falset, el trobem a la 12a posició amb 29 punts i en zona de descens, 22 per a l'Alhambra de Reus, també 22 per al Salauris i amb 9 tanca les Borges del Camp. També està molt apretada la part baixa de la classificació al grup segon de la tercera catalana.
Falset esportiu.
Vilaseca 3, Falset Esportiu 1. Bon partit el que va disputar ahir el Falset Esportiu al camp del segon classificat, el Vilaseca. La primera part, el Falset va demostrar que pot plantar cara a qualsevol equip i fent un joc pràctic va aconseguir fer-se amb el domini del partit i aconseguir el 0-1, obra de Xavi Lorente al minut 42. A la segona part, l'equip del Priorat es va veure superar per l'equip local, que va sortir al camp en una marxa més i en 10 minuts va aconseguir capgirar el marcador després d'aprofitar dos contraatacs a la perfecció. Al minut 70, el Vilaseca marcaria el 3-1 definitiu que deixava el partit sentenciat.
Molt bé, i fins aquí el repàs a la tercera catalana. Abans d'anar a la publicitat tenim uns quants comentaris que ara sí, moment de repassar-los, eh? Que ho havíem deixat per a després i aquest després s'ha allargat.
Sí, ara n'hi ha 29.
Bueno, vale? Algun més.
Algun més, sí.
No faig malament, eh? Que us heu sensació.
Ja,
oi,
sí, normalment
no,
això...
Però...
Normalment això no n'hi ha tants, eh? Avui no sé si és los chuletons o los dos chuletons de aquí.
Ui, 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 ui.
Bueno, va, vas dir un comentari.
Hola, Judit.
Joder.
Vius al límit.
Adriano Martínez diu, aquest equip ho té tot. Veterania amb homes com Virgili Edgar, Sergio Durán, Denis Koch i joventut i gol, com Sergi Moreno. Camp de segona B, instal·lacions de segona B, poble de segona B, equip de segona B, un equip de segona B de la Terra Alta, entenem que es refereix a la Ribera d'Ebre, atrauria molta gent i generaria il·lusió al futbol base. Una tal Pili seria un somni per a ells i per a la comarca. Marc, poderoso caballero, Frede, si juguen aquests dos cracs, Gerardet i Joserra, segur que sí, cracs dins i fora del camp. Jennifer Fernández diu, a mi m'agradaria que sí, la veritat és que no sé com jugar, però el comentari del xuletón m'ha fet apostar per ells.
Important, és important.
Xuletón parella.
Almenys, millor això no
ha sigut sincera.
Sí, ja sinceritat, sinceritat.
Laura Fernández, el cap de premsa de l'Escó, diu, si l'equip segueix treballant com ho fa, sens dubte que com a mínim tindrem el premi del playoff, tornem a omplir el municipal. L'Ivan Laguna, estaria bé, com a més amunt estigui els equips de la comarca, més bon futbol es veurà, si el treball és bo i la pilota acaba entrant, té moltes opcions. Joel Martorell, si Joserra està tope, no en tinc cap dubte. David Mosseguí, sobradament, pujaran a segona B. Xavi...
Mare de Déu, David.
Hi ha un tal Xavi que fica xuletón.
Havia de fer la gracieta.
Eh? Miquel Faiget, sí, però no haurà d'esforçar-se per jugar al playoff, que, ja que la tercera divisió està molt rodada per la part alta i els errors poden pagar molt cars. I finalment, Joan Manuel Martínez, és possible. I espera que segurament que hi ha algun altre. Llavors...
No, m'estic pixant.
Doncs no n'hi ha cap més, però a la, quan fèiem una mica de prèvia comentant que avui tenim amb ells dos aquí el programa, doncs que Moedano ens diu, pregunta Pere, tens ofertes per anar a jugar a altres països?
No, ja li diré a Moe quan no vega, Moe petit, que de moment no.
De moment estàs tranquil.
No, sí.
I Lluís mos diu, dos fenòmenos, ànim Sergi, vale?
No sé si...
Hashtag
no sé si aquesta pregunta que li formulaven al Pere de si té ofertes d'equips estrangers, bueno, això ja no ho sé, però sí que és veritat que al principi de temporada, quan les coses potser no tens tants minuts com tens ara mateix, no sé si en algun moment se us va passar pel cap això de buscar minuts en un altre equip.
Bueno, sí, se et passa pel cap moltes vegades, però, bueno, en la realitat, a l'Escó, jo... personalment estic molt bé, ho tinc a prop de casa i estic aprenent una animalada de coses. Vull dir, no tinc previst moure'm d'aquí, de moment. A millor estat me diuen, tu, que te toque marxar, doncs haurem de buscar algun equip.
Jo penso igual que el Pere. Algun cop sí que ho hem parlat inclús al vestidor, estan els dos sols, dir, xec, anem a buscar algun lloc i que a veure si em donen minuts. Però és el que diu Pere, has de mirar com està el futbol avui en dia. Vull dir, a nosaltres se'ns ha donat una oportunitat molt bona, un club que ens cuida, tenim les instal·lacions, com abans comentant, inclús de millor categoria, estem perfectes. Jo crec que avui en dia a la zona no hi ha millor club que l'Escó.
A més, tu com a, ets un jugador del poble, com ho vius, això?
Ho vius de forma diferent, vull dir, també molta gent me pregunta pel carrer... Ostres, com és això de l'Escó? Si sou tothom gent de fora, d'aquí, d'allà... Jo els dic que sou del poble, però també tens una obligació, t'agrada o no? Potser sense els colors, que això no està ben vist. Potser tu li dius a Pere i dirà, xic, jugaria al Flix perquè jo crec que aquesta camiseta mato. Doncs jo per l'Escó, quasi ser el meu poble, t'agrada o no?
Com Belén Esteban.
I això de ser de Flix i jugar a l'Escó...
Porto molt bé.
No t'enganyis, que sí. Va haver el seu moment que va dir...
El seu moment, jo a pel·le l'he sentit dir coses fes.
Jo l'he vist jugant a la camiseta del Flix.
Però va fer un canvi de...
Ah, la rivalitat és la rivalitat.
No t'enganyis. Que digui el que vulgui, però no t'enganyis.
L'important és que estigui complint, però, òbviament, que és el que està fent, i que estigui defensant els colors de l'Ascó ara que juga. Òbviament, quan deia el contrari de l'Ascó, suposo perquè la defensava els colors del Flix, que és el que havia de fer, suposant, en aquell moment, també, no?
Exacte.
Que bé t'ha dit, Jan, mira, ja.
Intenta aquí un capote.
No t'enganyis.
Ja està bé. Li hem tret un capote, pobre, perquè si no l'havíem acorralat aquí en un callejón sin salida.
Ja sabeu que sí.
Bé, doncs, tenim més comentaris que, sens dubte, podeu anar fent al nostre Facebook de Dins Estadi. Després el repassarem ja a la part final, on sortejarem aquest xuletón de quilo per a dues persones al restaurant Ferran de Mora Nova. Així que seguiu participant a la pregunta d'aquesta jornada de Dins Estadi, que és la següent, Judit.
Aposteu per l'ascens del Futbol Club Ascó?
Molt bé, segueu comentant al nostre Facebook de Dins Estadi. Anem a la publicitat, tornem de seguida, no marxin, fins ara.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Ubicada en un bonic espai de bosc i a peu d'una de les vies verdes més espectaculars, l'antiga estació de Benifallet ofereix serveis de bar-restaurant, allotjament amb alberg i pensió i una terrassa d'estiu per a gaudir de les nits de l'estació. A més, disposem de lloguer de bicicletes per a descobrir un territori carregat d'història i de paisatges espectaculars, la via verda de la Vall de Zafán. L'antiga estació de Benifallet, el teu punt de trobada, un lloc de luxe. Entra a la nostra pàgina web www.estaciodebenifallet.com o truca'ns al telèfon 652 940 703. Ah, i per cert, també estem al Facebook.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda, en plata, amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys, més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet.
Respira, descansa, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al programa de Dins l'estadi d'aquest diumenge, recta final ja del nostre programa, quarta catalana, així que som-hi.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 23. Arnes 2, Roqueteng B 2.
Benissanet 1, Campredó 2.
Xerta 2, La Cava B 4.
Els Muntells 1, Sant Jaume d'Enveja B 2.
Ascó B 4, Bot 3.
Jesús i Maria B 0, La Galera 2.
Jesús Catalònia B 2, Tivenys 3.
I Ginestà 2, Ebrescola 0.
Descansava aquesta jornada el totpoderós Godall, que encara no coneix ni la derrota ni l'empat. 21 jornades porta 21 victòries. Déu-n'hi-do la estadística del Godall a la quarta catalana, que s'està passejant. Té 63 punts, el segueix el Campredó, segon amb 49. I el Roqueteng B, ocupant aquesta tercera posició d'ascens, amb 45 punts, tot i que no podria assolir l'ascens, ja que ja ho saben que el primer equip està en zona de descens a tercera, per tant no podrien retrobar-se de descens a tercera, per tant no podrien retrobar-se a la tercera catalana. Tivenys, quart classificat amb 43 punts, 42 punts per al Ginesta, 37 per al Benissanet, que se li escapa una mica aquesta posició d'ascens, l'Arnes 7 amb 36 punts, Ascó B 9 amb 28, i pel que fa a la part baixa tenim el Bot amb 17 i tanca amb 2 els Montells.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs comencem parlant d'aquesta derrota del Benissanet per 1-2 contra el Campredó. Derrota molt important del Benissanet contra tot un rival directe com és el Campredó, que el deixa un pèl lluny de l'objectiu, tot i que encara té un partit pendent contra l'Arnes. Sens dubte, el partit estava condicionat pel dolorós 8-1 que el conjunt riberenc va encaixar en el partit de la primera volta. Un resultat que ha fet començar el partit al Benissanet tancat a camp propi i intentant sortir al contracop per a sorprendre el rival. La jugada ha sortit bé, sobretot a la primera meitat, on el Campredó ha quedat pràcticament neutralitzat. Inclús el Benissanet ha pogut sorprendre els visitants amb alguna ràpida jugada de contracop. Però a la represa, al 53, a la sortida d'un córner, López aconseguia fer el primer de la tarda per al Campredó. Ha avançat l'inici del Benissanet en busca del gol de l'empat, però al 87 de partit ha arribat el gol de la jornada, quan Bonilla, des de seva casa, des d'uns 50 metres, engaltava un xut que sorprenia a Todó per a fer el 0-2 que sentenciava el partit. Al descompte de penal, Meseguer feia el 1-2 definitiu. Derrota que deixa tocat al Benissanet en la lluita per l'ascens, tot i que Barrufet, això sí, destacava al final del partit que en quedava molt satisfet, sobretot de l'actitud dels seus jugadors. La propera setmana l'acaba bé Benissanet.
Club Esportiu Ginestà.
El Ginestà segueix amb la bona dinàmica i avui ha aconseguit els 3 punts a casa amb la visita de l'Ebrescola. Partit amb clar domini ginestarola, amb clares ocasions dels locals i bones jugades per les bandes. Fruit de les oportunitats, el Ginestà ha aconseguit avançar-se al marcador al minut 16 de córner amb una molt bona assistència de Raül i que creuava càlid després d'entrar al segon pal. A partir d'aquí ha continuat el domini ginestarola fins al descans. Al primer minut de la represa, l'Ebrescola ha disposat d'una gran ocasió, però la pilota ha sortit fregant el pal. Amb el pas dels minuts, els locals continuaven dominant el duel amb bones ocasions com les que han protagonitzat Bernat i Font, però que han topat amb les bones intervencions del porter. Al minut 85 ha arribat el segon gol, una gran assistència de Quico a la frontal de l'àrea, que recollia l'Àlex i l'enviava per l'escaire. Amb aquest 2-0 s'arribava al final del duel amb un Ginestà enratxat que ja acumula 5 victòries consecutives. La propera setmana els ginestarols disputaran un nou encontre a casa amb la visita de l'Arnes.
Arnes, Club Esportiu.
Arnes 2, Roqueteng 2, empat de l'Arnes amb reguls agredols, ja que l'equip de la Terra Alta començava el partit amb un 2-0 amb un doblet de Víctor Bertomeu, que marcava el 32 i ja la segona part al minut 50. Quan semblava que l'Arnes tenia el partit totalment controlat, un gol de Rubén al 57 els hi complicava les coses i finalment el partit acabava amb el resultat de 2-2 després que Jordi anotés al minut 80. La setmana vinent, com ha dit la Judit, Ginestà Arnes.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, l'Ascó ha guanyat aquesta tarda per 4-3 contra el Bot. Ha començat marcant el conjunt local gràcies al gol d'Oriol Viernes al minut 17. Tot i això, la segona part empatava el Bot quan Jordi Segura feia al minut 48 el 1-1. S'ha tornat a posar per davant del marcador l'Ascó gràcies de nou al gol d'Oriol Viernes al 53. Es ficava ja 3-1 amb el gol d'Adrià Figueredo al 57. Retallava distàncies el Bot amb el gol de Joel Martorell al 64. Al 68, Oriol Viernes, altre cop, amb el seu hat-trick particular, feia el 4-2, com dèiem, al 68, i ja al minut 83, Jordi Segura fecava el 4-3 definitiu. Un Ascó que, fins que no ha arribat el gol d'Oriol Viernes al minut 68, aquest 4-2, no ha pogut donar tranquil·litat al conjunt de Rubén Viudez, que ha tingut de patir fins al final davant d'un Bot que li ha posat les coses molt complicades en aquest gran partit que teníem aquesta tarda.
El repàs de la resta de la jornada.
I repassem la resta de la jornada d'aquest grup 20 de la quarta catalana amb el Xerta 2, la Cava B 4.
Victòria de la Cava B al camp del Xerta per 2-4. Els visitants es van posar amb un 0-2 al minut 11 i el 36 es cursava distàncies a l'eix. Abans del descans, la Cava feia l'1-3 a través d'Aaron. Al 58 Martí tornava a apropar-se per fer el 2-3, però finalment de nou Narcís Fabra feia el 2-4 definitiu.
Els Montell junts, Sant Jaume d'Enveja B2.
El filial del Sant Jaume va sumar els 3 punts ahir en imposar-se per 1-2 als Montells. Jonathan feia el primer al 28 i al final del primer temps Josep Manel igualava el duel. Finalment, al 50, Joan Marc transformava un penal que indicaria el marcador definitiu.
Jesús i Maria B, 0, la Galera 2.
Continuen les victòries a domicili. La Galera es va imposar ahir al filial del Jesús i Maria gràcies als gols de Botgan al 57 i de Marc Fibla al 89, que establien el 0-2 final.
És alemà, este.
Sí.
I per acabar, Jesús Catalonia B2, Tivenys 3.
El Tivenys segueix sense desaprofitar les oportunitats per estar lluitant per les places d'ascens. Ahir va obtenir els 3 punts contra el filial del Catalonia. El duel va començar favorable als locals, que van marcar el primer al 14, però al 38 va arribar la reacció del Tivenys, que feia 2 gols abans del descans, un doblet de Francesc. A la represa, Joan Miquel feia el tercer pels visitants i acabava retallant distàncies Manuel Castellano al 83, que no van evitar el triomf del Tivenys.
Molt bé, fins aquí el repàs a la resta de la jornada d'aquest grup 20 de la quarta catalana. Aquí sí que el Sergi ens pot comentar alguna cosa més, sobretot de l'escó B, on allí juga precisament el seu germà, el Marc.
Doncs jo, si li dic la veritat, és un equip que individualment com a jugadors hauríem d'estar molt més amunt del que reflexa la classificació. Però no sé la veritat què els hi ha passat, perquè per mi el seu objectiu des de bon principi de temporada era fer com un pas endavant per al juvenil, que aquest equip estigués a la tercera com a mínim.
L'ascens, eh?
Un ascens, perquè el juvenil poguessin donar un passet i així poder tenir més fàcil accés al primer equip i anar millorant dins el que és l'escó. Però ja et dic, s'han quedat aquí mitja taula i no avancen, però jo confio en que d'aquí a final de temporada quede molt i encara, si ho fan bé, poden optar per lluitar a les places d'ascens, que mai sap.
Ho tenen una mica complicat aquesta temporada, sí, això en queda palès, però bé, de cara al proper any, que per cert era una de les coses que comentava Jordi Barrufet quan hem pogut parlar abans, que és un dels objectius, que l'equip B, l'escó B, no hagi d'estar quarta catalana, sinó com a mínim a tercera catalana, que òbviament és el lloc que ha d'estar si el primer equip es vol nodrir d'aquests jugadors, no? Clar, de la quarta a tercera queda un camí massa llarg.
Clar, perquè és el que dèiem abans, el Pere, del juvenil al primer equip, al tercer, nosaltres hem notat un canvi espectacular i aquest escó B et serviria per un pas intermig
sí,
com a filial, que podria ser molt interessant per als jugadors.
Pere?
Jo penso que sí, sempre va bé tindre un filial una mica més amunt de lo que és la quarta catalana, no? Perquè fer un salt de juvenil preferent a tercera divisió és un salt bastant complicat. No tothom té les capacitats per a poder donar estos salts, però si vas jugant en la tercera catalana, vas entrenant en la tercera divisió, pues ja la cosa seria molt diferent.
Mica, eh? Sí. Bé, doncs, i ja per acabar, cal destacar que el grup 24, el Porrera, ha tornat a perdre una setmana més, en aquesta ocasió per 3-0 al camp de l'Internacional de Reus. Així que nova derrota en aquest cas del Porrera. Bé, deixem ja la quarta catalana, anem a saber què ha fet els futbolistes ebrencs al món aquesta setmana.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Rus Altor.
Perquè dins l'estadi també pensen ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, recta final ja del programa d'aquesta nit, quan ara mateix falten 15 minuts per arribar a les 12 de la nit. Amb el València, un Atlètic de Bilbao, un gol en possible fora de joc d'Alcácer al minut 23, donava avantatge al València davant de l'Atlètic, però Aduriz, al transformar un polèmic penal sobre Ander Herrera, ha posat l'empat final al minut 52. Recordin que Oriol Romeu continua lesionat. La propera setmana, Real Societat València, diumenge a les 9 de la nit. Més partits, Espanyol 3, Elx 1. Partit molt còmode per a l'Espanyol, que complia el partit número 100 de Cornellà al Prat a primera divisió. L'Elx ha donat una imatge molt fràgil i no ha tingut opció. No ha jugat tampoc Edu Albacar, que tenia la possibilitat de tornar al que va ser seva casa, l'Espanyol. La propera jornada, Elx-Betis, diumenge a les 12 del migdia. Anem cap a la segona divisió, Múrcia 2, Jaén 0. Ha jugat tot el partit Víctor Curto, però no ha pogut ajudar el seu equip per aconseguir puntuar. La propera jornada, Jaén Sporting, dissabte a les 6 de la tarda. Anem cap a la Premier, Swansea 1, Crystal Palace 1. Va jugar tot el partit Àngel Rangel davant del Crystal Palace. Tot i que va començar marcant el conjunt galès amb un gol de Guzmán, empataria el Crystal Palace al final amb un gol de penal. El Swansea és 14, 4 punts per sobre del descens. El proper dissabte s'enfronten contra l'Albion. I a la Championship, Brighton 1, Wigan 2, Brighton 1, Reading 1, era un partit providencial per entrar en llocs de play-off, tot i que el Brighton es va avançar en el marcador gràcies a un gol en proper porteria del Reading al minut 64. Royston Drenthe feia el gol de l'empat per al conjunt visitant. Va jugar tot el partit Bruno Saltó, que va veure una targeta groga al minut 90. El Brighton es queda a 2 punts del playoff d'ascens, però amb un partit menys. Els dos Car Garcia tornen a jugar aquest dimarts a 7:45 del vespre a casa contra el Queens Park Rangers. El dissabte ho faran contra el Bolton. I per acabar, ens anem cap a Polònia. Pias Gliwice 0. Pias Gliwice 0. Podbeskidzie 0. Sé que està per Polònia, però no sé ara mateix on
cau.
Empat a 0 del conjunt del Pias Gliwice de Gerard Badia, que avui ha jugat els 30 últims minuts de partit. El proper diumenge el Pias es desplaça al camp del Ruc. El Ruc. No sé com queda, no sé si Ruc o Ruc, però bueno, també se'n van a un altre.
Back. Igual és.
Rock.
Sí,
clar. Rock. Ray Rock.
Rock and roll.
Que ho digui Xavi, que l'expert en idiomes.
Sí, clar.
A l'estranger.
No sé polaco, no... Però, bueno, el nom aquest, déu-n'hi-do, eh? No sé si l'he dit bé o què.
Home, no. Vull dir, segur que no ho has dit.
Podbeskidzie. Algo així, no? Deu ser. Ara m'ha quedat més polaco, no?
Sí, clar.
Vinga, doncs, i ja per acabar, crònica poliesportiva d'aquesta setmana, que ens aporta, com cada diumenge, la Judit.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, comencem parlant de motor, ja que el circuit de Móra d'Ebre ha acollit aquest cap de setmana la primera cita de la Copa Catalana de Supermotard. La prova ha comptat amb la participació d'una 70 de pilots de diversos motoclubs d'arreu de Catalunya. Les curses han arrencat a les 11 del matí d'aquest diumenge de diverses tandes d'entrenaments lliures i cronometrats, i a la cursa els participants s'han disputat dues mànegues en les categories SM1, SM2, SM2 18, una altra de SM3 i 4, una de SM Road i finalment 65 i 85. Bueno.
Pues sí.
Seguim amb futbol sala.
Bon trofeu català de supermotard.
Sí.
Pel que fa a la tercera divisió nacional, jornada de descans de l'Escó, a la Lliga de Primera Catalana, victòria del Móra d'Ebre per 10-7 contra el Playas de Salou i descans del Flix. A la segona divisió catalana, triomf del Móra la Nova per 5-0 contra el Roquetes, i el derbi gandès a Riba-Roja s'ha decantat pels de la Ribera d'Ebre per un ajustat 1-2.
Això en futbol sala.
Futbol sala.
No sé si no hi havia jornada aquesta setmana.
Trobes?
Trau. Bueno, les coses sí que vaig jugar un partit amistós, però no em faguis dir a on ho va dir ahir el porter l'Albert Segura, així que ràpidament ho mirem.
Ara ho miraré i bueno, vale?
Però em pensa que no hi havia jornada.
Bona feina.
Has fet un
bueno, doncs bon... he mirat la
bueno,
fitxa.
Bueno, però repassa que vam fer fa 15 claro. Dies, que no passa res.
No passa res. I si tinc raó, què?
I si tens raó, saps que l'Edu va aixecar.
Vale, doncs no dic res més.
Pues ja ho saps que no l'atens.
Apunto que a la segona divisió de futbol femení, l'Escó ha disputat un partit de jornat de la jornada 11 contra el Futbol Pacs i ha guanyat per 11-1 i es manté líder. I també futbol femení, però en el cas del futbol 11, la jugadora que vam tindre la setmana passada de Benissanet, la Núria Llop, que actualment juga al Lleida Esportiu, doncs este cap de setmana ha guanyat el Penya Ostenses per 2-0, que jugaven a casa.
Molt bé.
Seguim. En vol femení, pel que fa a la 19a jornada de la Lliga Catalana, triomf de l'Escó en el derbi Ebre contra el Tortosa Hidrocanal amb un resultat ajustat de 21-20. Bàsquet, el sènior masculí del Club Bàsquet Móra d'Ebre va imposar-se a l'Alcana.com per 66-47 en la 8a jornada de la fase regular de la segona territorial, i finalment al futbol femení, me confirmen que no, pues bueno, disculpeu, però
dos, no, feia fa dues setmanes, que no juguen. S'ho prenen en calma, perquè...
No passa res.
La
setmana que ve podem tornar a dir.
Perquè la setmana passada no tenien jornada perquè era carnaval, però aquesta setmana sí que és veritat que han descansat llarga el carnaval perquè hi ha hagut carnaval també més pobles.
El carnaval, per exemple...
A la web de la federació...
T'has disfressat, t'ho dit?
Bueno, prou, no vull parlar. Futbol femení a la Lliga de Futbol 7 de les Terres de l'Ebre.
No et preocupis.
Vale, doncs Remolins Vítem 1, Gandesa 0, Sant Jaume d'Enveja 2, Olímpic de Mora d'Ebre 3, Femení Tortosa d'Ebre 5, Ginestà 2, Arnes 4, Santa Bàrbara 0, Alcanar 5, Amposta 5, La Cava 0, Aldeana 2.
El que li ha passat a la Judit me va passar a mi un parell de setmanes amb lo falset, que sempre dia la mateixa jornada.
Sí, també ha passat.
Sí, que a vegades se queda l'última jornada allà enganxada.
No mateixis.
A mi no m'ha passat mai, veus?
És que raro, no?
Qui no ho fa, pues no ho compta. No, però, vale. Jo el que faig és entrar a la web de la federació i per defecte te surt l'última jornada i no et fixes en el dia que és.
Perquè m'estic pixant.
Joder, tio. No torno ni més, eh? Al final me farà bon prenyar.
Empadet!
Vinga, va.
Fago en Xavi, que ha sigut culpa seva.
Hola, vinga.
Ha hackejat l'ordenador i li ha dedicat a la Judit que era l'última jornada el dia 22 de febrer.
Sí, claro.
Ha sigut culpa teva.
No tinc més feina.
Fins aquí, Judit.
Hey.
Fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana. 9 minuts per arribar a les 12 de la nit.
Prou bé, al final. No?
Sí, 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 sí. La veritat és que ja us he dit que a les 12 estem fora i així serà. Últim repàs als comentaris.
No n'hi ha més, de moment.
No n'hi ha més. Bish. Doncs ho deixem aquí. Fem una cosa, va. Com ho fem, aquest sorteig, aquest xuletón?
Jo no he fet res, ja us ho dic ara.
Va, va, jo, pues
nada. Vinga, va, pues fes-ho tot, que ara s'enfada la Judit, no vol.
Uf, com les claves, allà, Javi. Com vas tirar d'aquí.
Vinga, va, què teníem aquesta pregunta d'aquesta jornada, Genís?
La pregunta és, durant la jornada aposteu per l'ascens del Futbol Club Ascó.
Mm-hmm.
I, claro, lo que ha fet com aquí ha sigut, avui sortegem un xuletón d'un quilo, que aquí, els seus comentaris, bueno, i que Pere i Xino són molt populars,
sí. Sí,
era
això.
Vale, pues me direu un número.
De l'1 al...
Pues...
29, si no...
Tu no havies dit que... De l'1 al 29.
Calli, calli.
De l'1 al 29 direu un número.
Prou!
Los dos i el número que digueu...
Pues sí.
Molt bé.
Bueno, no, un només. Número.
Sí.
Són dos.
De dos xifres. De...
Intentem-ho fer fàcil.
Eh? El més complicat possible.
Que digui el dels altres dos. Que sí. O s'ho penseu.
Sí. Pues si recordeu un número?
Si teniu telepatia, pues...
Va... Jo diré el número, que jo vaig a l'1. I el Pere, l'altre.
Va, el 1
vale,
i el...
I tu l'altre.
20...
No! Un número de l'1 al 10 perquè sigui del plan. L'1 és el primer número.
42.
Per que surti del 10 al 20.
Molt bé, Pere, aterrissa. Jo el 3, pues.
El 13.
El 13.
No, no, 3.
No, no, el 1.
Ja.
Ah, vale.
A veure,
ho hem fet molt complicat. Ho hem fet molt complicat.
Sí, sí, vale. Per sumar. Ah, vale,
efectivament.
Vale.
Per ajuntar
i que fem un número.
Vale.
Te queda amb el 3?
Ara,
3,
claro.
Te queda amb el
3. Vale. El
13. A veure.
Menos mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
I el següent.
I... Mar Yurba,
colega nostre, ja està bé, mira, vaya mitja melena, ja, merci.
Però el seu comentari segur...
Lo porteu a sobrat.
Per aquest comentari s'emporta un xuletón d'un quilo al restaurant Ferran de Mora Nova, per tant, enhorabona al Mar Yurba per
premi. Tot se'n va cap a Flix, jo no sé què passa, però tot se'n va cap a Flix, ja. Avui
l'altre
dia, avui
Yurba, vaya
terra. És veritat, diu
tot que... És que a Flix... Diu tot que, sí, sí. Bueno.
Vale, pues nada.
Perfecte, doncs enhorabona al Mar.
Ja se n'anireu a Yurba.
Sí, home, un quilo de xuletón d'una per a molts.
Està per a tres, no?
Sí, sí, sí. Aquesta per a cadascú i ja està. Bé, doncs aquesta, per cert, aquesta cançó que sona de fons,
sí.
Sentiu otra vez, és el nou single de la reina de Blackjack. Genís, que ens hem posat d'aquesta cançó. Sentiu otra
vez,
tu cara. Canta també sobre Rona Marta.
No sé.
Montse, diu.
Montse.
Està trucat, no?
No, doncs mira, va entrar el single el 7 de març, ara encara no hem dit la data de publicació de l'àlbum, però serà més d'abril.
Va, dir-la aquí.
Ja et passarà, ja saps que et passarà exclusiva, però no ara.
No
ho sé jo tampoc. I res, com entens, perquè
la gent... Xavi t'està apuntant amb una pistola, no?
Sí, està mirant aquí. La gent li ha agradat bastant i crec que la cançó té bastant rotllo.
Els que l'han fet, no, és com, bueno, una mica insuficient perquè tenim ganes que escolteu tot el disco ja, però, bueno, amb la single, doncs, l'heu posant fins que l'avorriu i després ja, ja sortirà el disco.
Com aquí.
No, no, sí.
Molt bé.
T'ha agradat tu, Edu, no?
Sí, a mi em va agradar molt, la veritat és que sí. Va estar molt bé.
Preocupats.
Ah, sí que l'altre dia, matí, tarde, tot no vales.
Perfecte.
Bé, doncs, us agrada, per cert, la nova cançó de la reina de Blackjack. Bueno, el Sergi ja sabem que sí, que ho he dit al començament, però...
Jo l'he d'escoltar, jo l'he d'escoltar.
Ja, sí, ja posem sèrio.
No, fiquem sencera.
Això, rai.
Fica-la una altra vegada, tu. Bé, doncs, senyors, que ho deixem aquí. Sergi Fuertes, un plaer que ens hagis visitat aquí a Dins Estadi.
Moltes gràcies.
Pere Martínez, també, igualment un autèntic plaer. Esperem que us hagueu passat una mica bé recuperant la derrota d'aquest migdia a Castelldefels. Esperem que hagueu passat una bona estona i que acabarà la millor temporada que esteu fent de la història del Futbol Club Bascó.
A veure com va. Moltíssimes gràcies.
Judit.
Judit, hola.
Anem a dormir, tanca la paradeta.
Bona
i...
merda.
No es pot sortir el dia abans del programa.
No, ja tens raó.
És igual que el partit. Abans del partit no es pot sortir. Eh? Ah, que no?
Me faig gran, tio.
El Genís?
Aquell, Genís.
Jo he vist la teva última connexió.
Sí, no, home, és que jo ho he fet ara. Jo no jugava avui. Però, Judit, sí que és veritat que...
Que mos fem
que
grans.
Que no passa res, que mos equivoquem tots, dona.
Aviam de marxar, Maria, que valoressis una miqueta del tema speaker, com se't va veure.
Sí, això.
Sí, que no,
jo no puc valorar-ho.
Com va anar-ho de Raúl?
Doncs des d'aquí, donar les gràcies al Futbol Club Bascó per a confiar en mi per a fer de speaker. Donar gràcies també a Miquel Faiguet, que em va fer de company.
Faiget.
Que em va fer de company a la zona de les cabines i també a Juan Navarro, que feia la retransmissió també per la televisió de Bascó. Així que gràcies també a tots.
Pots despedir el programa així amb un... No sé.
Venga,
bueno, jo quan vaig dir el nom del Sergi Fuertes i el de Pere Martínez i el Gerard Roger... Vaig deixar una mica de pausa perquè la gent pogués aplaudir, no?
Sí, sí, perfecte.
I a Raúl Tamudo també, perquè la gent pogués aplaudir una mica.
Xula.
Així que nosaltres ho deixem aquí el proper diumenge a les 10 i tornem a Dins Estadi. Que vagi bé, una bona abraçada i fins la propera setmana. Adeu.
Adeu. La noche